Teua Ràdio, Ràdio Vila-real. Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui estem a 26 de maig i miren, ha sigut una nit frenètica per al veïnat i també per als serveis de rescat de la Plana Alta. Les pluges han descarregat en molta, molta força i han deixat més de 200 litres per metre quadrat en només unes hores en poblacions com Cabanes o Benicàssim, també a Orpesa. De fet, els bombers han dut a terme tres rescats hasta este mateix matí alrededor de les 10 menys quart del matí i una trentena d'intervenció, la majoria per extraure aigua de baixos i soterranys, segons el Consorci de Bombers de Castelló ens ha detallat. De fet, l'últim que ens ha enviat ha sigut que s'ha mobilitzat un avís per explosió en una cotxera d'una vivenda en Benicàssim. Ojo, després d'un parell de jornades que veiem que no ens arribava, que no venia, pues bueno, la nit del dijous a divendres ens ha caigut, però de ple, perquè Cabanes ha anotat més de 250 litres per metre quadrat, mentre que alguns observatoris de Benicàssim superaven els 210 litres, segons ens ha avançat a EMET. Tot i que aquests són els registres més cridaners, pues numeroses poblacions de la Plana Alta han superat els 100 litres durant la nit, que ha sigut el cas de Vilanova d'Alcolea, on ja s'acumulen 150 d'Orpesa o la Vall d'Albà, d'acord amb les dades que ens ha proporcionat Abamet. Els pluviòmetres de la capital també van ben carregats en alguns punts de Castelló de la Plana, ja superen els 180 litres per metre quadrat i una bona quantitat l'han recollit en molt poc de temps. En breu es direm el temps perquè, claro, a nosaltres ens arriben les notícies i jo tinc que entrar en directe i tinc que anar dient-li el que els van dient-nos. Els bombers han activat un dispositiu especial perquè estan donant contínua resposta i la cosa, diuen, que va baixant de nord a sud. Per tant, així en Vila-real s'espera que la cosa vagi incrementant-se. És a dir, va baixant des de Benicàssim i anirà incrementant-se. Almenys és el que ve dient-nos a EMET. I si canviem de tema, totalment, vaig a canviar, perquè, miren, agents de la Policia Nacional han detès en la província de Castelló al líder d'una secta destructiva. Sí, sí, com a presumpte autor de maltractaments i un delicte contra la llibertat sexual. La víctima ha necessitat teràpia psicològica degut a les agressions sexuals i físiques que ha patit i les quals eren de caràcter especialment degradant. En la secta, que és de tall pseudo-xamànic, se consumia de forma habitual substàncies com l'ayahuasca, que pot aplegar a anul·lar el juís de les consumidores, i han sigut intervengudes 16.880 euros i 1.284 dòlars estadounidenses. Opera a tot arreu del món. I així també la teníem.
Arriben les jornades de portes obertes a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. No importa el nivell inicial per a jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club www.ebvilareal.com i esteu atents a les nostres xarxes socials. perquè en breu començarem amb les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Vila-real.
T'agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris, centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat, només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
En Abordo, encuentra productos a granel al mejor precio. ¡Compruébalo!
Filetes de sardina a 4,99 euros kilo. Rodajas grandes de merluza a 7,60 euros kilo. Porciones de salmón a 8,65 euros kilo.
Tu tienda Abordo en Vila-real, en Avenida Francesc Tàrrega, número 30. ¡Te esperamos!
Relojería, joyería, Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joyería Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo número 7 de Vila-real.
Juntes construirem una Vila-real més justa, més inclusiva, més feminista, més humana. Vull que ens ajudes, des del cor, a treballar per Vila-real. Per tot el que importa, contem amb tu. Vota Compromís per Vila-real.
En Ciutadans sabem quant costa tirar endavant. Els serveis es pagues tu en impostos. Exigim que se gaste bé i els comptes clars. En Domingo Vicent, Vila-real guanya. Vota Ciutadans, vota Domingo Vicent.
Soy Irene Herrero, candidata por Vox a la alcaldía de Vila-real. Si quieres cuidar tu seguridad, si quieres cuidar tus impuestos, si quieres cuidar tu familia, si quieres cuidar tus tradiciones, en definitiva, si quieres cuidar tus barrios y tu ciudad, cuida tu voto. El próximo 28 de mayo, vota a Vox.
Ara és l'hora. Hi ha canvis que comencen amb una persona, però este canvi comença amb tota la gent que som de Vila-real. Perquè si caminem conjuntament, Vila-real aconseguirà un canvi segur. Adrián Casabó, el canvi segur. Partit Popular de Vila-real.
En els últims 12 anys, hem sigut capaços de viure una gran transformació a Vila-real. Aquesta ciutat amb cor de poble ara necessita una nova transformació que pugui garantir la viabilitat en el segle XXI. Per això et demana que el proper 28 de maig penses en Vila-real.
Pensa en Vila-real primer. Per a seguir avançant, alcalde Benlloc. Vota PSOE.
I ara és el torn de parlar en Miguel Ángel Segovia. Ell és el representant i portaveu dels transportistes de Vila-real. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días. Buenos días a todo el mundo.
Mire, usted ayer sobre las 7:15 de la tarde me mandaba una foto como que ya tienen esa campa de camiones municipal. Y me agradecía el hecho de que en esta radio les hubiéramos dado voz, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos y muy contentos de habernos dado esa oportunidad a la voz de poder expresar a la ciudadanía de esta ciudad de Vila-real el problema que teníamos.
Ustedes ya tienen el parking. Usted a mí me dio las gracias, supongo que estarán agradecidos, no sé. Me gustaría que compartiera con la gente el hecho de que ya tienen un parking, que no ha caído en saco roto, las veces y los, si usted me permite, los enfados que han cogido cuando no los atendían o no se los daban o llegaban tarde o anulaban las reuniones. ¿En qué punto se encuentran ahora?
Pues hace un momento, y perdone, ha puesto una cuña de muchos nombres, muchos colores, en fin, cosas de política.
Sí, sí, ahora se están anunciando todos los candidatos a la alcaldía de Vila-real y usted, mientras estaba en espera, ha oído los candidatos, sí.
Sí, eso me ha trasladado a los inicios de esta situación en su momento. Y esos inicios a biogente, porque para nosotros son personas, no son ni partidos ni colores, que se han implicado más y que se han implicado menos.
Sí.
A eso quiero ir a decirle sobre las gracias. Igual que le hemos dado públicamente las gracias a esta radio por darnos voz, yo no sé de qué partido será o dejará de ser, pero démosle las gracias también a una mujer que yo creo, o creemos o pensamos que igual debería ser hora de dar oportunidades a las mujeres con cargo para que se avanzara más. Porque gracias a esa mujer se ha hecho mucha voz también. Esa mujer o señorita es María Fajardo. Hay que darle las gracias a ella también por toda la implicación como persona, ¿vale? Más que nada como persona. Al apoyo que hemos tenido, al intentar solucionar, al intentar buscar movimientos, todo. Entonces, no sé si estará escuchando, ¿no? Ya le digo, señora o señorita María Fajardo, gracias por su apoyo y gracias por darnos de mi voz.
El parking que les han habilitado a ustedes es un parking provisional, un parking, imagino, ¿no?
Sí, el provisional, que está claro que la ansiedad de introducir los camiones y sentirnos seguros, o la ansiedad del partido que está ahora gobernando de intentar dar un poco de solución, y más ahora que se presentan elecciones, es como la otra vez que hablemos. Está muy bien el anuncio, está muy bien la publicidad, pero ahora viene lo siguiente. Se estrenó ayer, el camión mío personal durmió dentro sin ningún problema, estaba bien, resguardado, vallado, perfecto. Pero esta mañana ya me ha tocado solicitar, no sé, una lancha, una canoa, una piragua para poder ir a recoger el parking, porque está acondicionado, pero no está para darle 100% utilidad. Ahora mismo se habrán perdido pues cerca de más de la mitad de las plazas de lo anegado que está.
Usted lo ha trasladado, supongo que el ayuntamiento habrá visto, porque no solamente, es que circula la foto suya del camión, además también circula y muchos más parkings, habrá pedido que bueno, que solucione este tema, ¿no?
Sí, claro, creo que se habrá pedido. Yo no sé si circulará o no circulará la foto de esta mañana. Usted me comenta que sí, pues... que sea sabedor la ciudad de Villarreal que estamos igual que muchos otros parkings de la ciudad que se han querido poner en marcha.
¿Usted me está diciendo que ha sido de forma precipitada?
En cierto punto sí. Sí. Habría que haberlo tenido un poco más acondicionado. Esa precipitación podría haber sido lo que antes hemos comentado, la ansiedad por ambas partes de intentar solucionar, intentar dar una vía rápida. Y luego, hoy tenemos esto, pero y después del domingo, si cambiaran las directrices en la gente que mande, ¿seguiremos teniéndolo? ¿No seguiremos teniéndolo?
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que lo bueno de las entrevistas es que se quedan archivadas y luego de las elecciones, si no se cumple un buen acondicionamiento, pues se puede seguir pidiendo. Es decir, lo que pasa es que usted dice, claro, que la premura para usted es que las elecciones están ahí al lado.
Exacto. Es que una vez estoy sentado, ya que me quiten lo bailado, perdón, habrá que continuar. No es... Y ya... Salga el que salga, tendrá que continuar mejorando esto, que no somos un pollito, que no somos la famosa frase de un jugador de fútbol grande que dijo aldeanos, somos una ciudad, y una ciudad que va más. Tenemos que ser referentes. No nos podemos quedar en que se nos rían. Antes éramos el hazme reír porque cualquier caco... intentaba hasta robar un vehículo entero.
Sí, sí, sí.
Ahora que seremos el AMR de los parkings como los tenemos.
Sí, el camión lancha, ¿no?
Exacto, el camión lancha.
Miguel Ángel, estaremos bien pendientes de que le solucionen el tema, que acondicionen bien este parking, aunque sea provisional, para que ustedes puedan acceder a sus camiones y no tengan ningún problema, porque claro, la historia está en que ustedes salen muy pronto y tienen que tener los parkings bien adecuados. Exacto. Miguel Ángel, cuidado por la carretera, que hoy está sí, complicada la cosa.
En todos lados. ¿Podría decir una cosita?
Sí, claro.
Vuelvo a repetir, gracias señora o señorita Susana a la radio por darnos voz para que la gente de esa ciudad se entere de lo que realmente está pasando. Gracias también a la señora o señorita María Fajardo por su forma de ser y la implicación que ha cogido. Y luego también daré las gracias al señor alcalde. Por de cómo empezó todo esto, de uno o dos transportistas que no sabían dónde aparcar, a tener lo que tenemos de momento. También hay que darle un poquito de gracias.
Pues dicho queda, por mi parte es gracias a Radio Villarreal, que es la entidad que le ha dado voz, y por parte de María Fajardo es a darle las gracias a Compromís. Gracias por habernos atendido, Miguel Ángel, que tenga un buen día, una buena jornada.
Igualmente, y buen fin de semana a todo el mundo.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-534034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Acabo de hablar con Juan Canós, él es el alcaldable al Ayuntamiento de Burriana. Y usted, buenos días, Juan.
Buenos días, Susana.
Vamos tan acelerados, ¿verdad? Que
sí,
prácticamente.
Estos últimos días son
frenéticos.
Sí.
Usted decía que llevan 4 años denunciando las actuaciones del equipo de gobierno del PSOE y Compromís y defendiendo a los propietarios del país del Golf San Gregori. Y me dijo que el tiempo y la justicia los ha puesto en su sitio, ¿no?
Pues parece ser que sí. Nosotros lo que hemos venido denunciando desde hace 4 años son actuaciones tanto de agente urbanizador como del equipo de gobierno de Burriana en lo relacionado con la gestión del Pais San Gregori. Se han estado basando siempre con informes externos, uh-huh. Han excluido de sus funciones a los técnicos municipales y entonces queda reflejado también en la sentencia, aunque la sentencia esta era por un tema anterior, pero que seguían funcionando con lo mismo. Es decir, cuando se firmó cuando se aprobó en Ayuntamiento en 2019 el acuerdo transaccional, que era el acuerdo de gestión al que llegó el Ayuntamiento con el agente urbanizador, pues esto se hizo ya con informes externos y en contra de todos los informes de los técnicos municipales y la Junta Consultiva de la Generalitat. Entonces, pues, esto viene a decir, pues, o a corroborar que la Administración no puede buscarse informes que se preparen ad hoc para que te den a ti la razón en lo que tú quieras. Se ha estado llevando hasta ahora una Administración paralela a la Administración local del Ayuntamiento de Burriana.
Bien dice, y además es un titular que han publicado, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anula así la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón, que avaló en el 2021 la decisión del equipo del Gobierno de Burriana para volver a darle la condición de agente urbanizador a la misma empresa a la que se le retiró en 2016 por incumplimientos. Pero el concejal Bruno Hernández anuncia que el Ayuntamiento recurrirá esto.
El Ayuntamiento puede recurrir lo que quiera. El equipo de gobierno este pues se tendrá que retirar el día 17 del mes de junio y ya veremos si ellos recurren, pues cuando si siguen dentro del equipo de gobierno pues seguirán. Si entregamos otros partidos o si entra Vox, mejor dicho, el equipo de gobierno estudiará si retira esa alegación o no la retira.
¿Y qué dice Juan Canós de todo esto?
Juan Canós está contento por la sentencia, porque al final pase lo que pase uno se queda siempre, ¿no? Tiene siempre su orgullo o ha apostado por algo y lo ha defendido contra viento y marea y después resulta que tiene razón. Y eso sirve para algo, no sirve para nada, si la cosa no va más. Pero sí que me deja con...
¿Usted tiene la sensación de que ha defendido a los propietarios?
Sí, yo tengo la sensación de que he hecho lo que debía hacer, que he hecho lo correcto.
¿Usted ha hecho lo que los propietarios le pedían?
Yo he hecho lo que los propietarios me pedían en cuanto a denunciar las cuestiones y otras, pues porque... yo soy ingeniero, estoy en el sector de la construcción, claro. Y yo me puedo permitir a lo mejor cosas que otros compañeros de la oposición no podían. Yo me puedo repasar certificaciones, puedo detectar
anomalías
y puedo ver si alguien se está columpiando, ¿no?
Y usted ha visto claramente que esto está ocurriendo.
Esto ha estado ocurriendo, por eso salió, aparte de esta sentencia que esto era un contencioso administrativo, por eso se presentó una querella también contra la alcaldesa, un concejal y miembros y técnicos del agente urbanizador, pues por prevaricación continuada y falsedad en certificaciones, que eso aún está en fase preliminar, aún tienen que ir a declarar todos los propietarios, aún se tiene que desarrollar todo eso, pero esa acusación la gestionó. No ha gestionado una persona, ni dos, ni sino eso lo ha gestionado la Fiscal Anticorrupción. Y eso es muy grave.
Fíjese, que usted diría, el que no estoy viendo dirá, bueno, pues que es que a este señor de Vox le ha venido de perlas. Que saliera justamente ahora.
Sí, pero las cosas vienen como vienen. Y podía haber salido hace un mes o podía haber salido
el mes que viene.
El mes que viene, porque esto, lo cierto es que la previsión que había de que esta sentencia, de que se dictase sentencia, era que tenía que haber sido un mes de febrero, un mes de marzo. Uh-huh. Sin embargo, la sentencia se dictó ahora hoy, justo una semana, viernes pasado, y se hizo pública pues hace 2 o 3 días. Las cosas vienen así. La lástima es que en el juzgado de primera instancia de Castellón pues no les diesen ya la razón hace un año y pico, porque hubiesen evitado mucho sufrimiento a mucha gente.
Fíjese lo que está diciendo. Usted dice, lo hubieran evitado mucho sufrimiento a mucha gente, cuando esta sentencia juega a favor de que haya personas de su municipio que depositen el voto en su partido político.
Ya, pero bueno, es todo el mundo es libre de defender una posición sobre cualquier cuestión, una posición u otra. Yo he defendido la que yo creía que era la correcta.
¿Cuánta gente se ha puesto de su lado? De, me refiero yo a los concejales del ayuntamiento de cualquier color político. ¿En privado cuánta gente le ha dado la razón de lo que usted hablaba?
Bueno, en privado, pues todos los que estábamos en la oposición, pues Vox ha sido un poco el que ha tirado el carro de todo.
Entonces,
esto.
En privado, pues de hecho habrá sido público también. Yo me refería... Entonces,
¿en privado? Pues en privado yo he llegado... Pero yo a lo mejor peco de demasiado inocente. Yo hace 2 o 3 años uh-huh. estuve hablando con algún concejal del PSOE uh-huh. y le estuve diciendo, oye, que esto...
Esto habla, no está bien.
Habla con María José porque esto no puede ser. Pero ahí se ha quedado.
Usted intentó
yo siempre he intentado,
mediar, ¿no? En bueno, ese momento y... Porque es su profesión. Es decir, es que...
Claro, yo es que hay cosas que a lo mejor la gente no las ve o yo no veo cosas en determinados uh-huh. sectores, uh-huh. pero en estas cuestiones... Pues yo los veo venir de lejos.
Claro,
y cuando ves
claro.
ciertas actuaciones ya sabes por dónde van a ir. Uh-huh. Y esto es lo que en el ayuntamiento o el equipo de gobierno no ha querido ver o no lo ha visto. No uh-huh. lo sé.
¿Y usted en estos 2 días que hace que ha llegado la sentencia ha hablado con los miembros del equipo de gobierno?
No.
No le han dicho nada.
No, ahora están ellos, están muy herméticos, están obviamente muy susceptibles, pero bueno. Es que las cosas son como son. Si no ha actuado bien, sale una sentencia, oye, pues si la quiere recurrir para hacerlo todo más largo, yo no sé si moralmente el ayuntamiento de Burriana debería recurrir esto. Cuando todo el mundo voten lo que voten, cuando todo el mundo vote lo que vote, saben que eso estaba mal. Y que fue un apaño, pues que se hizo, aquí lo hizo la sentencia, es ilegal y se anula completamente. Entonces, esto ahora, la problemática que puede venir o que se está preguntando todo el mundo, bueno, ¿y esto cuánto le va a costar al Ayuntamiento de Burriana? Uh-huh. Y yo qué sé. Son 2,5 millones de metros cuadrados las demandas patrimoniales que pueden presentar los propietarios o incluso el agente urbanizador, que la cosa tiene narices, porque Opay se haya ido a pique, más o menos, porque la sentencia está te lleva tiempo atrás, pues a 2019, como si no se hubiese empezado nada.
Claro, claro.
Entonces, yo también lo que sí que he dicho, y si es legalmente posible, que las demandas patrimoniales no tienen que recaer solamente en el ayuntamiento. El ayuntamiento somos todos. Uh-huh. Es decir, si condenan al ayuntamiento
claro.
a pagar algo, lo pagamos entre todos.
Entre todos, sí.
Pero lo que sí que se intentará legalmente, obviamente, si da pie, es que las responsabilidades patrimoniales recaigan sobre aquellos concejales que votaron a favor de esto, con informes en contra de los técnicos municipales. Porque aquí es que hay cosas que no tienen que salir gratis. Hay cosas que no tienen que salir gratis. Uno se puede equivocar en la vida, puede meter la pata en algo, pero no es cosa, en una cosa
no,
como
sobre
esta.
Todo en cuando la metedura de pata le cuesta dinero a todo el mundo. Es decir, claro. cuando uno mete la pata y se gasta dinero en su bolsillo, pues que haga lo que quiera, ¿no?
Claro.
Pero evidentemente, si ustedes a partir del 28 entran a gobernar, no lo paralizarán, imagino, ¿no?
El tema del recurso y todo eso, sí, supongo que sí, ya digo, lo tenemos que estudiar, pero normal es que sea que sí. Y lo que hay que actuar es rápidamente para intentar solucionar el tema lo antes posible.
¿Y de los partidos de la oposición, usted ha hablado con ellos, comparten la misma posición que usted?
Pues yo ahora mismo lo desconozco porque... Una de las personas más activas durante estos años y anteriormente ha sido María Jesús Sánchez, uh-huh. que estaba por Ciudadanos y después se salió de Ciudadanos y ya no se vuelve a presentar. Y el equipo del PP, pues ha cambiado de arriba abajo. Entonces, no sé qué posición van a tener exactamente. Yo digo que mi voluntad es, ya que esto ha salido así, pues seguir con lo que dice la sentencia y llevarlo a las últimas consecuencias.
Pues Juan Canós, candidato a la alcaldía de Burriana por Vox, gracias por haber estado aquí y habernos explicado esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.
Silver screen.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo. Sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Y tenim así en els estudis de Radio Vila-real en la 92.2 de la freqüència modulada al director del Conservatori, mestre Gotarris, Michel Llorens. Buenos días.
Buenos días.
Hablamos de este inicio de curso. ¿Sabemos la fecha ya?
Bueno, la fecha del inicio de curso siempre es a finales de septiembre, pero lo que abrimos ahora es las nuevas inscripciones a música y a ballet.
Sabemos ya los días, supongo, ¿no? Ya se han mandado información.
Sí, ya estamos mandando la información, también la tenemos en nuestra web y en el centro. Y para los alumnos de entre 4 y 6 años, abrimos el plazo de inscripción a partir del día 1 de junio. Y para los alumnos de más de 7 años, de 7 años en adelante, a partir del día 11 de junio. De julio, perdón.
De julio.
De julio, sí.
Y también se abren las inscripciones para el ballet.
Sí, para el ballet será también a partir del 9 de junio. Uh-huh. Y bueno, del 9 de junio les atenderemos en la Casa de Esmundina para el ballet. Uh-huh. Y a partir del 19 de junio para el ballet les atenderemos en el propio conservatorio, en la calle Mestre Gutiérrez.
Uh-huh. Y a mí me gustaría que usted me contara las novedades que han tenido en este curso que ha finalizado y las novedades que tendrán para el próximo curso.
Bueno, en cuanto a novedades, bueno, este año lo que hemos tenido es una participación, una colaboración con distintos colegios de Villarreal, en la que nuestros alumnos, tanto de música como de ballet, han hecho una serie de actuaciones en distintos colegios, como el escultor Orteix, Pío Doche, Angelina Abad, Pintor Jimeno, La Consolación, donde, bueno, pues ha sido una actividad muy positiva para que nuestros alumnos puedan salir del centro, exhibir un poco todo lo que ellos realizan, y también muy positiva para los alumnos de los colegios, para que puedan ver y valorar todo lo que se hace en el conservatorio.
¿Han salido todos, es decir, o ha habido una selección de instrumentos?
Bueno, obviamente todos no pueden salir, estamos hablando de alrededor de unos 500 alumnos, entonces ha habido una selección de alumnos de cuerda, de conjuntos, la orquesta de viento.
Es decir, sí que han salido todos los instrumentos.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que yo...
Claro. Y el ballet también, muy importante. Uh-huh. Y bueno, pues la aceptación ha sido muy buena. De hecho, pues el año que viene, el curso que viene, queremos continuar con esta actividad porque ha sido muy positiva.
¿Y las novedades que tendremos para este próximo año?
Sí, bueno, hay alguna novedad, por ejemplo, pues el hecho de poder ofrecer a sobre todo al alumnado o a exalumnos que hemos tenido en el centro que quieran volver a reengancharse de alguna manera con su instrumento, perfeccionarlo, pues personas que han tenido o alumnos que han tenido que abandonar los estudios oficiales por diferentes causas que puedan continuarlos de manera no oficial. Y bueno, pues pensábamos que era algo positivo para que ellos puedan seguir realizando esta actividad y, de hecho, pues favorecer esa transición si quisieran retomar los estudios oficiales.
¿Sabe lo que ocurre? Que muchas veces coincide con que están cursando carreras y demás.
Correcto.
Y esto les provoca tener que elegir, ¿no?
Sí. Bueno, ya sabemos que el compaginar los estudios, aunque sean más o menos flexibles, bueno, es una carga lectiva muy importante. Uh-huh. Y depende de las edades, pues sí que es cierto que al final de los estudios, sobre todo profesionales, pues siempre tienen una carga lectiva un poco, digamos, excesiva, ¿vale?
Sí, supongo que esto debe ser una de las causas por las que deciden no terminar, ¿no?
Bueno, no, siempre hay, se dan todas las casuísticas, obviamente. Los alumnos que deciden terminar siempre buscan la manera de poder hacerlo. Los alumnos que deciden continuar sus estudios musicales siempre se centran más en los estudios musicales. Pero bueno, nosotros también es una manera de poderles facilitar o de flexibilizarles en la medida de lo posible pues esa continuidad con los estudios.
Porque ¿qué salidas laborales ofrece los estudios que uno cursa en un conservatorio? Es decir...
Sí, bueno, a ver, a nivel laboral, obviamente un músico es músico, todas las ofertas laborales que estén relacionadas con la música o con su especialidad, pues sí, las tendrían abiertas, tienen la parte de docencia, pero bueno, una vez cursan los estudios superiores pueden volver a elegir una rama en la que especializarse, ¿de acuerdo? Aún así, nosotros lo que valoramos mucho para todos los alumnos es que los estudios musicales les ofrecen unas capacidades y unas habilidades, terminen o no terminen los estudios, que les van a favorecer siempre en su ámbito, tanto de estudios a nivel general como también a nivel laboral. Esas capacidades que van adquiriendo son muy importantes porque, bueno, les potencian el trabajo en equipo, les potencian la capacidad de trabajo, muchísimas cosas que las empresas y en otros ámbitos les van a valorar. Y eso es un poco lo que al final...
Hay un perfil de una persona que cursa música, que coja una carrera universitaria determinada?
No, perfil no. De hecho, pues alumnos que han estudiado música pueden acabar siendo cualquier especialidad. Pueden ser médicos, pueden ser abogados, arquitectos.
Sí, no, por si había un patrón.
No, un patrón definido. No lo hay. No, o sea, yo no lo veo.
Claro, pero usted es una de las personas que ha visto pasar mucha gente,
sí, sí.
Y sin embargo ha podido coger cualquier rama, o sea, no dicen, no, es que los estudiantes de música normalmente son médicos o son abogados.
No hay una estadística. Por ejemplo, en la educación general siempre se define mucho los estudios hacia las letras o hacia las ciencias.
Sí.
Nosotros vemos ese abanico de alumnos con nosotros siempre. Si tú preguntas en una clase qué es lo que te gusta más, pues bueno, siempre hay una parte que son de ciencias, otra parte que son de letras. Obviamente dices, bueno, es que los de letras les va mejor la música o a los de ciencias les va mejor la música. No, porque justamente la música engloba un poco esos dos ámbitos, ¿vale? La música es algo bastante científico y matemático, pero también es muy creativo y es una disciplina que potencia muchas cosas en que luego te van a servir, ¿eh? ¿De acuerdo?
Si le parece, recordamos lo de las inscripciones, porque sí. Claro, yo estaría con usted hablando, entre otras cosas, porque yo entiendo que la música también es una forma de liberarse, es decir, de mucha presión a través de, o sea, cuando hay un alumno que está muy, muy cargado, hay gente que continúa porque eso la libera.
Sí, bueno, piensa que también hay alumnos que empiezan muy pequeños, ellos han crecido con el instrumento y estudiando música, es muy difícil abandonar eso de por vida, con lo cual la gente, aparte de liberarse, también les ofrece pues una interacción con otra gente, pueden seguir tocando, pueden incorporarse en agrupaciones. Bueno, quien lleva la música adentro normalmente no hace falta que sea a nivel profesional, a nivel amateur la va a disfrutar y la va a vivir toda su vida, generalmente.
Por eso este año se da esta segunda oportunidad. Dicen que las segundas oportunidades nunca son buenas y no es verdad. Al final, esa segunda oportunidad de que se vuelvan a reenganchar, es decir, que este año eso
sí,
se va a dar.
Aunque sea de manera no oficial, pero bueno, es una manera de que ellos tengan y seguir en contacto con sus profesores, ¿no? Que han tenido tanto tiempo, con la ventaja de tener un profesor titulado, de solvencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pensábamos que era una buena opción para ellos y darles esa oportunidad.
Entonces, recordamos que están abiertas las inscripciones, ¿lo vuelve a recordar?
Sí, las inscripciones, recordamos, para alumnos de más de 4 años, pues serán a partir del 1 de junio, a partir de 7 años serán a partir del 11 de julio, ¿de acuerdo? Del 11 al 14, y los para alumnos de ballet, pues a partir del 9 de junio en Casa dels Mundina y a partir del 19 de junio en Mestre Goterris.
Pues Michel Llorens, director de Mestre Goterris, no sé si quiere añadir algo más.
No, yo daros las gracias por la difusión, eso sobre todo, y bueno, ya animo a todos los alumnos, a la ciudadanía, a las familias que se acerquen, que nos pregunten, que tenemos la secretaría abierta de 5:30 a 8 u 8:30 para poderles atender e informarles de lo que necesiten.
Pues muy agradecida porque haya estado aquí y nos haya explicado todo esto. Michel Llorens, director del Conservatorio Mestre Goterris de Vila-real. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
¿Te agradaría tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris. Centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat. Només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
I tenim nosaltres així en l'estudi de Ràdio Vila-real a Adrián Casabó. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Alcaldable a l'Ajuntament de Vila-real per el Partit Popular. Mire, ens ha arribat una nota de premsa de l'Ajuntament de Vila-real que ens diu que Vila-real amplia la xarxa d'aparcaments públics amb més de 1.000 places en 6 nou espais.
Sí, allò que podria ser una bona notícia, la llàstima és que quan passa una cosa com la que ha passat avui, que plou, i que ens alegrem, no? Perquè la veritat que feia molta falta la pluja, pues quan les coses jo crec que se fan de pressa, a última hora, buscant un rendiment electoral i no pensant en donar un servei de qualitat als veïns, pues passa coses com les que hem vist d'esta nit i este matí, no? Que hi ha hagut veïns que han anat a agafar el seu cotxe per anar a treballar i no han pogut traure el seu cotxe perquè allí on l'havien deixat pues estava tot inundat, no? Jo crec que, i un veí, pues, evidentment, si l'Ajuntament fica a disposició d'ell una zona d'aparcament, pues, el que pensa és que aquesta zona d'aparcament està en les condicions adequades per a poder deixar el seu cotxe, no? I allò que te dia, que en principi hauria de ser una bona notícia, no? Que hi hagi noves zones d'aparcament, que els veïns tinguin més facilitat per aparcar els seus vehicles, pues, com te comentava, no? Quan les coses se fan més pensant en un resultat electoral, coses que s'hagueren pogut fer durant els últims 4, durant els últims 8, durant els últims 12 anys de govern socialista i se fan a 2 setmanes de les eleccions, pues passen aquestes coses que estem ben avui al carrer.
Uh-huh. I el que passa és que avui ha tingut vostè la providència al seu favor, és a dir, ha donat la casualitat de que ha plogut i a muntó.
Bueno, yo no estoy content en absolut. A mí me preocupa algunes de les situacions que s'estan vivint. Ja nit mateixa me va pillar la pluja sopant en un restaurant de Vila-real que va tindre molts problemes i que va tindre que tancar part del restaurant perquè l'aigua ja començava a entrar dins. Al costat mateixa d'on estava sopant una clínica també estava inundada i damunt és una zona, ho puc dir, al carrer Pere III, on teòricament s'han fet actuacions per a evitar que això passe, i crec que desgraciadament cada vegada que plou se posa de manifest que les coses no s'han fet, no s'han fet com toca, no? Una, no s'ha actuat durant aquesta última dècada amb el tema dels col·lectors, donant solucions a aquests problemes, i crec que ahir també vam veure un altre dels problemes que té esta ciutat, que és que no se fa una neteja com toca, els invernals estan plens de brutícia i quan plou, pues desgraciadament allò no traga l'aigua conforme hauria de tragar-la si estiguera net i genera encara més problemes, no? Però evidentment no estic content ni molt menys per això, del patiment que tenen cada vegada que plou, comerciants, veïns en algunes cases, locals de restauració, d'oci, que tenen molts problemes cada vegada que plou, i jo crec que és evident que cal buscar una solució i no algun parche dos setmanes antes d'eleccions. No fa falta agarrar-nos este tema en seriositat. Nosaltres portem molt de temps plantejant que se doni continuïtat a aquell pla de col·lectors que fa més d'una dècada va iniciar el Partit Popular, i que això sí que s'ha vist com en algunes zones on se va actuar de manera important, no? I amb actuacions serioses, pues això ha aliviat un poc les situacions, no? I entonces donar continuïtat a aquest pla de col·lectors i evidentment millorar molt el manteniment i la neteja dels nostres carrers per evitar situacions com les que estem veient avui.
Apuntava també aquesta notícia, no sé si vostè té algo a dir, que estos 6 nou pàrquings públics seran gratuïts.
Bé, això faltava, no? Jo crec que és responsabilitat de l'administració local, més quan crec que el problema de l'aparcament és un problema seriós a la nostra ciutat en moltes zones, pues que doni solucions, no? I si que sobre el tema de la pluja m'agradaria també des d'ací, perquè ahir vaig poder també compartir algunes actuacions amb ells en diferents zones a nit, a la policia local, que crec que també, a banda del problema del manteniment, de la falta de neteja, ahir va quedar demostrat també que tenim un problema en el número d'efectius de la policia local. Molta gent se pensa que la policia simplement està per a quan hi ha un robatori, per a quan ha de fer algun tipus d'actuacions de tràfic, i no. Ahir, per exemple, la policia local se va trobar desbordada per el número de peticions de veïns que demanaven ajuda, i per això també està la policia local, per a donar un servei de proximitat davant un problema com el d'ahir de les pluges fortes. Pues jo els vaig veure tenint que despenjar toldos a l'avinguda perquè sabien plena d'aigua i suposaven un perill per als cotxes, actuant en alguns locals també o tallant alguns carrers que era necessari, i evidentment amb el número d'efectius que tenen, pues fan el que poden, i encara gràcies aixina que a tota esta gent que a nit va estar treballant per a donar solució a tots aquests problemes que s'estaven generant als nostres carrers, pues agrair-los el sobreesforç que els toca fer per la falta de personal amb la que treballen.
No obstant i tot, vostè segueix pensant que el problema està en haver tingut ben netejats els col·lectors, no?
Part del problema, no? O sea, part del problema està en que no s'ha invertit el necessari en l'última dècada en infraestructures. Ens han anunciat moltes coses. Jo recorde que fa uns mesos ens van dir que el problema del Cedre anava a solucionar-se perquè allà anaven a fer un tanque d'aigües pluviales i no sé quantes coses, i d'anuncis només no se solucionen els problemes, no? I està això, la falta d'inversió per un costat, i per l'altre la falta de manteniment i de neteja, que evidentment en una situació com la que vam viure ahir, pues agreuja molt més el problema, ja que els invernals que haurien de tragar l'aigua estan bruts i per tant col·lapsen i no poden tragar tota l'aigua que haurien.
Mire, també hem tingut avui una notícia, i és que en este cas la Comissió Europea endurís les inspeccions i augmenta els controls de les tarongers d'Egipto del 30%. Vosaltres som així una ciutat molt llevadora també.
Sí, hem parlat també durant esta campanya de la importància, no?, que té el canvi. L'altre dia, aprofitant un acte en el que vam tindre la sort de tindre a Vila-real a la secretària general nacional del Partit Popular, a la portaveu del Congrés, a Cuca Gamarra, que molts veïns veuen cada dia defensant a tots aquells espanyols que demanem una miqueta de sentit comú en el dia a dia del nostre país, li explicava, jo dic, mira, avui justet era el dia que feia 25 anys que el Villarreal Club de Futbol havia pujat a primera divisió, i quan va pujar se va fer un himne de l'equip, i Toni Pitar, que és el que va escriure aquesta lletra, crec que molt encertadament parlava d'un poble industrial i llaurador. Jo li comentava que en aquest moment teníem dos perills, de deixar de ser industrial i deixar de ser llaurador, i que Vila-real això no se ho podia permetre, no? I per tant, en el programa de govern que porta el Partit Popular, ho hem pogut contar en esta casa en algunes ocasions, hi ha un pla important de reactivació de les zones industrials, adaptar i generar nous espais industrials adaptats a les necessitats actuals de la indústria, que és molt diferent a la que tenia fa 30 anys quan se va fer el Pla General d'Ordenació Urbana, i també apostar pels llauradors, no? I abans que parlàvem de la policia, pues coses tan simples com la vigilància en el terme, que està suposant un problema afegit a tots els problemes que tenen els llauradors, amb aquestes unitats de la policia rural que tan bon treball feien al camp, pues donaríem també ajuda als llauradors. N'hi ha coses que se poden fer des de l'administració local, evidentment el problema que té l'agricultura s'ha de tractar a altres nivells, però a nivell local un ajuntament pot fer prou per ajudar als seus llauradors.
Mire, vaig a fer-li o vaig a llegir-li un balanç que ha fet l'actual alcalde de l'Ajuntament de Vila-real, i és que diu que té una història interminable i una herència rebuda. I és que quan li ho dic, vostè és com allò que torna, periquito al torno, això, una cosa, un ditxo d'això, diuen que el balanç, després de gestionar 5 crisis des del 2011, diu que ha passat 5 crisis està actual alcalde. Primer la immobiliària, que va ser en el 2008, i després que van anar desapareixent les empreses i llocs de treball, la crisi, el deute del Partit Popular amb Manolo Vilanova, d'un deute en el qual el ciutadà devia 98 euros a un endeutament en el qual cada ciutadà va passar a deure 500 euros amb el senyor Robert, els dos del Partit Popular.
Mira, jo crec que la gent està cansada, i li ho he dit a ell personalment estos dies en alguns dels debats que hem tingut, no? de les excuses. Este govern i este alcalde, després de 12 anys, sempre tenen excuses per a tot. Jo me pregunto, els municipis del voltant no han tingut una pandèmia? Els municipis del voltant no van tindre la crisi immobiliària quan va vindre? Si ens afecta tant al dia a dia dels vilarealencs la guerra d'Ucrània, la resta de municipis del voltant no ens afecta? Jo crec, mira, al final la gent ens tria, i ho tinc clar, per a donar solucions als seus problemes, no? L'excusa és sempre la mateixa, i jo crec que ningú se creu ja que després de 12 anys ells no poden fer tot el que voldrien, perquè fa 12 anys va governar el Partit Popular i va fer coses que a ell no li agraden, no? Jo crec que al final cal responsabilitat, cap toca en estos dies parlar de projecte, parlar de futur, i ell evidentment voldria que estiguem sempre parlant del mateix, no? I ell li molestava l'altre dia, media, en un debat en campanya electoral, que és que el senyor Casabó està tot el dia fent propostes. Jo dic, home, per suposat, és que això és el que toca fer en la campanya electoral, no? Convèncer als veïns per a que dipositen la seva confiança en nosaltres per allò que volem fer per a Vila-real. Ell té un problema respecte a mi. Jo no he governat la ciutat de Vila-real, no he estat en el govern. Per tant, a d'ell, a banda de per allò que diu ara que vol fer, a d'ell el juzguen també i el valoren per el que ha fet estos 12 anys. Per tant, ell no només pot viure i va presentar-se a aquestes eleccions amb allò que diu que farà si depositen la confiança, sinó que la gent, evidentment, també valora i també juzga els 12 anys en el que ha tingut possibilitat de fer moltes coses en esta ciutat i no les ha fet.
Mire, parlant de propostes, vostè ha anunciat la creació d'un parc ciclista amb un circuit delimitat i una pista de... Digue-la vostè.
De pump track.
Explique'ns allò que no...
Mira, esta proposta ve també després, sabeu, en esta casa que portem molts mesos abans de presentar este projecte de ciutat parlant en els veïns, parlant en les entitats, en empreses, en autònoms, també, evidentment, en els clubs esportius. I ahir hi havia dos projectes que portem més d'una dècada escoltant parlar d'ells, que era la pista d'atletisme i el velòdrom. En aquest projecte que ningú ha vist, però que se parla de que està ahí, que ara sí, sempre que venen eleccions ens diu el Partit Socialista que ara sí que serà una realitat, en aquest projecte se plantejava anar de manera conjunta a la pista d'atletisme i el velòdrom. Per tant, un anell per dins en una cosa i un anell per fora en una altra. Parlant en els clubs, tenim clar des del Partit Popular que aquestes dues infraestructures han d'anar separades, no? Jo crec que els usos que se li han de donar, i el que volem també, que quan siga una realitat aquestes infraestructures, després de tants anys esperant-les, que no les fem ja... O sigui, el que no volem, per exemple, perquè la gent ens entenga, és que si hem tardat 30 anys en tindre una pista d'atletisme o un velòdrom, que no ens passe com en la Ronda Sud-oest. que arriba tard malament a un carril i que ara mateixa no se pot utilitzar perquè no té connexió amb la Nacional 340. No volem una pista d'atletisme on no se puguen, per exemple, fer competicions a nivell nacional europeu perquè hi ha un velòdrom o hi ha unes medides que ho impedissin, no? Ja que anem a fer les coses, fem-les bé. Entonces, tenim clar que aquestes dues infraestructures han d'anar separades i també hem estat estos últims mesos tenim molt de contacte amb la gent del club ciclista, del club de triatló. Sabem en les condicions en què entrenen aquests xiquets. Villarreal, evidentment, i ho he dit també molt en esta campanya electoral, estem orgullosíssims de tindre un equip de futbol de nivell com el Villarreal, que és bandera de la nostra ciutat allà on va, però Villarreal és molt més que futbol. I en ciclisme crec que hem sigut sempre un referent, i ahí tenim el campió Llorenç, tenim a Sebastián Mora, i cal apostar per això. També ara mateix tenim els xiquets i joves ciclistes entrenant en un polígon industrial sense les condicions de seguretat que tocaria, no? I nosaltres tenim clar que volem, aprofitant també per a generar una nova zona verda, un espai verd, que hi hagi un circuit tancat on ells facin els entrenaments, però que en les hores que el club ciclista o el club de triatló no utilitzi aquest circuit per a entrenar, que qualsevol persona de Villarreal que li agrada el ciclisme, que així tenim molta gent, pues un dia, per exemple, de mal horatge com el d'avui, no hagi d'eixir a la carretera, sinó que tinga un circuit en el poble per a poder entrenar, no? I aquest és l'objectiu. Generar també un espai verd, que crec que fa falta. L'altre dia, en el debat, l'alcalde de la ciutat me deia que sent ell alcalde s'havia multiplicat per 3 les zones verdes, i jo li ho demano als veïns que m'ajuden. Soc incapaç de trobar un nou jardí que s'hagi fet en 12 anys en la ciutat de Villarreal. Jo recordo els últims que se van fer, el jardí de les Dominiques, el jardí Jaume I, el jardí Botànic al Duc, són tot zones verdes que va fer el Partit Popular. Jo no recordo un espai verd que s'hagi fet en 12 anys, no? I crec que és necessari també que apostem en tots els llocs on se puga per espais verds. Crec que tenim una ciutat que necessita també d'aquest tipus de zones, i anem a treballar per a que Villarreal siga una ciutat també amb moltes més zones verdes i molt més agradable per als nostres veïns.
Mire, vostè me l'ha citat, jo el torno a citar, l'actual alcalde ha dit: per a l'alcalde que estigui a partir del 28 de maig, ha de ser la seva absoluta prioritat la regidoria de la ruïna dels empastes urbanístics del PP. Per això, molts no volen parlar d'aquest tema. Vostè crearà una regidoria per als empastres?
Jo el que faré en el moment que sigui alcalde és gestionar la realitat d'aquest ajuntament, i ell parla de 7 milions d'euros que haurà de pagar vostè quan sigui alcalde, i l'altre dia li agraïa la confiança perquè ja me parlava en el debat. Ara quan vostè serà alcalde, pues li agraïs la confiança. Tinc ganes de ser-lo, no per mi, sinó perquè la ciutat de Villarreal crec que mereix un canvi, no? I hauré de fer front a aquests 7 milions que me diu ell, de la mateixa manera que hauré de fer front a 20 milions d'euros que el Partit Socialista anà demanant en préstecs durant els seus 12 anys de govern en Villarreal. Però tinc clar, ho tinc molt clar també, i ho he dit moltes vegades, i me comprometa que siga aixina. Jo no vaig estar des de l'alcaldia contínuament lamentant-me del que han fet el govern anterior. La realitat és la que és. Quan estiguem en l'Ajuntament la donarem a conèixer als veïns, però ara anem a estar contínuament excusant-nos en el que han fet d'altres que ja no estan per a justificar la nostra falta de gestió, no? Crec que els veïns, insistisc en esta idea, els veïns ens demanen solucions, ens demanen que donem solucions reals i eficaces als problemes que hi ha en la ciutat, no que estiguem tot el dia lamentant-nos i excusant-nos. I desgraciadament, pues tenim un alcalde que acaba una etapa, un alcalde esgotat, desil·lusionat, que tots els problemes que hi ha en la ciutat li pareixen marrons, i jo li ho diria, inclús aquestes infraestructures com l'alqueria del Carme, com el Molí la Vila, com tantes i tantes que estan tancades, jo no les veig com marrons, sinó com oportunitats per a oferir als veïns i que Villarreal de veritat despegue i torni a ser aquesta ciutat referent que mai haguera tingut que ser. De veritat, tinc moltes ganes i molta il·lusió de començar a treballar per pegar-li la volta a la situació que viu Villarreal.
Pues, vostè vol ser l'alcalde?
Vull ser alcalde, i si els veïns volen i me donen la seva confiança, estem així disposats a treballar per ells, no? Jo crec que hem viscut una campanya electoral i m'agradaria també agrair, desgraciadament no puc fer-ho a tots, perquè crec que hi ha algú que no ha jugat en el mateix respecte que la resta, però sí que pues als candidats de Ciutadans, de Compromís, de Vox, inclús d'Unides Podem, crec que han fet una campanya en positiu, respectant-nos sempre en el tema personal. Altres han optat, i és curiós que ara se lamenten i diuen que el senyor Casabó ha estat atacant-los. No trobarà ningú, cap declaració d'Adrián Casabó, candidat del Partit Popular, parlant personalment mal de ningú candidat ni de ningú partit. Hauré pogut criticar les coses que han fet, les propostes, però mai cap comentari a nivell personal. Això no ho podrà trobar ningú i mai ho podrà dir ningú de mi, ni ara ni quan siga alcalde, si els veïns aixina ho consideren, no? Però a la resta de candidats i de partits els agraïs que esta campanya límpia que hem tingut, parlant de propostes, parlant de futur, i als veïns dir-los un missatge clar, no? Crec que el diumenge tenim una oportunitat important, clau, de decidir quin volem que siga el futur d'esta ciutat, i és clar la elecció. O elegim els de sempre fent el mateix que sempre, o apostem pel canvi i per recuperar la il·lusió i el lideratge que ha de tindre Vila-real en la província i en la Comunitat Valenciana.
Mire, cada un dels candidats ha optat per dir el que ell li passarà, li pareix que trauran. Tinc que dir que Compromís diu que ell traurà 5 regidors i Ciutadans diu que en traurà 4. Quants en traurà el Partit Popular?
Bueno, jo no vaig a fer cap porra, perquè crec que no és el que toca, ni vaig a donar-me més regidors dels que... Mira, jo crec que això... Nosaltres la feina l'hem de fer fins avui, no? I la feina jo crec que era explicar el nostre projecte, explicar les nostres propostes, explicar què volem de Vila-real i què volem, perquè el que hem plantejat ho hem fet de la mà dels veïns, no? Amb aquestes demandes i aquestes preocupacions que ens han traslladat. I dir als veïns abans de que tinguin que triar què és el que han de triar...
Vosteis a guanyar?
Jo isga a guanyar i a
traure... Entonces, el Partit Popular entrarà 13.
Bueno, nosaltres aspirem a tindre el millor resultat possible, no? I sí que m'agradaria dir als veïns no quants han de traure el PP o quin ha de ser el resultat, sinó que aquells veïns que pensen que Vila-real necessita un canvi, sí que els demane que confien en nosaltres. L'única possibilitat per a que el diumenge se produïsca un canvi en esta ciutat és que el Partit Popular, que és l'alternativa real a l'actual govern socialista, traga el major resultat possible. Per tant, aquells que tenen ganes d'un canvi i encara estan pensant on van a dipositar el seu vot, jo els demano la seva confiança, perquè quan major siga el resultat del Partit Popular, més prop estarem d'aquest canvi que Vila-real necessita i sobretot que Vila-real mereix.
Perquè vostè és capaç d'aunar forces?
Crec que ho estem aconseguint, no? Jo agraeix també estos dies al carrer gent inclús que m'ha dit, mira...
No, jo parlo d'uns altres partits, és dir, vostè diu que ells atrauran el major resultat possible i després s'assentaran, no?
Sí, jo, a veure, vaig a ser sincer, no? A mi m'agradaria tindre una majoria suficient per a governar en solitari, perquè crec que aquest projecte que ha elaborat el Partit Popular amb l'ajuda de tots els veïns és el millor projecte per a Vila-real. Però si no tenim aquesta majoria suficient per a governar, jo vaig a parlar en tots els partits que hagin tret representació i anem a veure quina és la millor opció per al futur d'esta ciutat, per a un futur que aquest canvi siga estable, siga tranquil, siga un canvi segur, no? I als veïns, de veritat, agraeix molta gent estos dies en festes, esta setmana, m'ha parat pel carrer i inclús alguns m'han dit clarament, mira, nosaltres som votants d'esquerres, però anem a donar-te la confiança perquè considerem que en este moment la ciutat ha de canviar. I tenim clar que l'única alternativa real per a aquest canvi eres tu, que eres en este moment qui lidera el projecte del Partit Popular. I això ho agraeix moltíssim, perquè, ja te dic, no ha sigut una persona ni dos, han sigut moltes, ho agraeix, però també em genera una gran responsabilitat, no? Perquè sé que molta gent va confiar en el nostre projecte no perquè compartisca a lo millor les idees del nostre partit, sinó perquè pensa que en este moment som una bona opció per a Vila-real, i això és un orgull, però evidentment és una tremenda responsabilitat, i si els veïns ens donen la seva confiança, eixa confiança que ens aporten no els anem a fallar i anem a treballar molt, molt dur per a aquesta ciutat tinga el que els vila-realencs mereixen.
Adrián Casabó, candidat a l'alcaldia de Vila-real, gràcies per haver estat així.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i aprofitar també, no?, per agrair a un mitjà de comunicació com Ràdio Vila-real, que des de la pluralitat durant tota esta legislatura, però especialment també en esta campanya electoral, ens ha donat veu per a que puguem fer que les nostres propostes arriben als nostres veïns i que trien coneixent el que oferim cada un.
Pues esta casa li desitja molta sort.
Moltes gràcies.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
I ara està amb nosaltres Maria Fajardo, ella és alcaldable a l'Ajuntament de Vila-real per Compromís. Molt bon dia, Maria.
Molt bon dia a totes i tots. El mal temps bona cara, que avui mos ha tocat un dia plujós.
Sí, però vostè està especialment contenta. Així en esta casa li hem donat les gràcies aquest aparcament de camions que tant de temps venien reclamant, no?
Sí, estic molt contenta perquè a més és que ens vam assabentar ahir precisament quan anàvem a començar l'acte central de campanya autonòmic que vam tindre ací ahir a Vila-real, i ho vaig poder compartir en tots els companys i en tota la gent que va vindre a escoltar-nos, que havia sigut una tasca silenciosa però que finalment s'havia fet una realitat i que la veritat és que estem molt contentes.
Bueno, tot i això, que avui ens demana una lanxa, o demanem una lanxa a l'Ajuntament per a poder entrar, perquè vostè sap el que ha passat, no?, en els pàrquings així en la ciutat. Bueno, hi ha un anunci de que hi ha una xarxa d'aparcament públics amb més de 1.000 places en 6 nous espais. I s'anunci ha vingut acompanyat de pluja. Bueno, ha donat també aquesta casualitat que jo crec que juga un poc en favor de l'oposició en aquest cas,
Saps què passa? Que el problema de l'aparcament a Vila-real, així a Vila-real, s'arrossega molt de temps. És a dir, les places d'aparcament que tenim són irrisòries per a tot el veïnat. La veritat és que el tema d'habilitar aparcaments públics és una cosa que feia falta, era necessari. Ara, podem parlar en si és ètic o si no és ètic fer-lo a 2 dies de les eleccions, és a dir, a 48 hores d'anar a les urnes. És un poc qüestionable a nivell, a lo millor, de moralitat o de ètica, però que era un problema i que n'hi havia que abordar-lo, doncs, evidentment, és una realitat i seria mentir si ho neguem. És cert que el tema de la pluja, doncs sí, molts dels aparcaments estos que s'han obert precisament avui i especialment l'aparcament de camions, que anit va ser la primera nit que han pogut aparcar els transportistes allí, doncs avui han amanescut en esta realitat. Però és que a Vila-real el tema de la pluja és un tema que també cal abordar. Així se va anunciar en premsa fa uns mesos que s'anava a fer un tanque de tormentes, que se diu, que són uns dipòsits que efectivament ajuden a mitigar els problemes de l'aigua, però crec que el problema de nou també ve de la base. Eixe desmantelament que nosaltres parlem dels serveis públics, doncs també fa que eixe manteniment de les clavegueres d'ací de Vila-real siga deficitari, i quan no plou, i malauradament venim d'una època en què portava molt de temps sense ploure, doncs no ho trobem a faltar, però quan plou ens donem compte de com de necessari és tindre un bon manteniment del sistema de clavegueram, perquè ara és un problema. És un problema de que ja tenim garatges inundats, ja tenim el pont inundat, ja tenim els carrers que pareix això que mos tocarà anar en Zodiac, com dius. Aleshores, crec que cal abordar... Jo crec que sí, i la solució passa per fer un pla nou de col·lectors nous, que siguin més potents, més gruixuts, accentuant aquesta intervenció dels col·lectors en les zones més inundables, com pot ser la del Barranquet o la de l'estació de tren de Renfe, que saben que també és un accés a Vila-real, és una porta d'entrada per a molta gent i que allò també sempre pateix moltes inundacions. Aleshores, crec que aquesta és la línia.
També estava especialment contenta, és que li han donat la notícia dins d'esta casa esperant a que vostè li tocara entrar, i és perquè avui li han comunicat, digue vostè mateixa.
Sí, avui m'acaben d'escriure, com bé has dit, fa 10 minuts per a dir-nos que una de les famílies que estava esperant tant de temps l'obertura d'eixa fossa per a poder procedir a la identificació dels cossos del seu familiar, doncs ja s'ha produït, ja s'ha licitat. De fet, li ha escrit un coordinador d'alcaldia per a dir-li-ho, que han complit en el compromís adquirit i que ja poden estar tranquil·les que l'exhumació... amb l'empresa Arqueoantro, que és l'empresa que ha fet també les fosses de Paterna i també la identificació dels cossos de la fossa d'Elx, que estaven en una situació molt semblant a la fossa que tenim ací, afectat per la situació climatològica i que havien estat un poc maltrets els ossos, la veritat, doncs és la mateixa empresa la que ho farà. I és una persona, la veritat, de l'arqueòleg, que s'havia implicat moltíssim també en este cas, explicant-nos a la família i a Compromís, en este cas a mi concretament, com era el procés, en què consistia, per a que nosaltres poguérem apretar a l'Ajuntament. I finalment, no només vam aconseguir que se reunirà en l'alcalde, sinó que ara, i se compromís que l'alcalde li va donar en la reunió en persona, doncs també, a 24 hores... Bueno, 48 hores de les eleccions, complit.
No sé si podem sentir l'àudio que li ha enviat a Greenleaf, o
sí,
és molt
clar.
Privat.
Sí, podem escoltar-lo. A mi no m'importa. Em sap un poc greu perquè a lo millor parlar de coses més personals, però vol posar.
Veure. Sí, está...
Estic buscant-lo, sí.
El que passa és que el transportista, si ho ha dit públicament, també ens agradaria que la família, que és la que demanava aquesta exhumació de la fossa comú.
Jo ara ja els he contestat.
A veure, espera. Este no és. Si voleu, vaig contant-lis. A veure...
Sí,
és que este tema ha sigut un tema, ja sabeu, que portem treballant-lo molt de temps, que
sí,
nosaltres...
El que passa és que l'àudio parla de privacitat, no? Però hi ha un moment en què li dona les gràcies, m'haver agradat que els oients ho sentin, el que passa que jo sé que vostè és molt discreta i que tampoc vol traure la llum més coses, però és que nosaltres sí hem sentit en esta casa com li agraïen la seva lo que s'ha involucrat i lo que s'ha implicat també vostè. Hmm. Maria, en ixe escrit que han parlat d'ixa R mal posada en ixe nom, justament a vostès, què és el que ha passat? La gent, tot el món parla, i com se pot escriure el nom justament malament? Què ha passat?
Doncs mira, crec que qui ho vol interpretar de manera negativa, doncs ho interpreta de manera negativa, però qui ens coneix sap que a Compromís precisament han sigut les persones que han defensat que el nom és Vila-real en un primer moment. De fet, va ser Pasqual Batalla la primera persona que va impulsar la campanya del nom és Vila-real, i el regidor Santi Cortells en l'anterior legislatura doncs va ser qui va estar lluitant en les administracions de l'Estat i Correus entre elles per aconseguir que es normalitzara el nostre nom i que s'escriguera de manera correcta. El que ha passat és molt simple. En eixa carta, qui l'ha rebut, veu que la carta té un contingut que comença dient estimat veí, estimat veïna. Eixa carta ha estat redactada concretament per mi mateixa i revisada per els meus companys que m'acompanyen en este projecte, en esta candidatura. I si se donen compte, està ben escrit en tota la carta, en tot el contingut de la carta. L'error es comet precisament perquè nosaltres enviem esta carta, este mailing que se diu, a València, a una impremta que és qui s'encarrega de distribuir-ho a tot el País Valencià, i posen, han posat, sense fixar-se en com s'escriu el nostre nom, el nom de la nostra ciutat i com estava de ben escrita la carta, i han posat ixe titular fastigós i imperdonable per a qualsevol vilarealenc que ens toca de ben propet això del nom, doncs ens toca posar ahí a Benissa, a Benicàssim, a Vila-real, i en ixe a Vila-real és on ens han cagat tota la carta i tota la nostra intenció, la veritat. Aleshores, el que vam fer des de Compromís per Vila-real, l'únic que se'ns va acudir i en el temps que teníem era doncs enviar una altra carta de disculpes, perquè al final vam pensar les persones que ens voten i que ens coneixen seran les úniques que llegiran aquesta carta i per tant seran les úniques que se donaran compte de quin ha estat l'error i per tant veuran la correcció i les disculpes. La resta de persones al final estem tan cansades de rebre tanta paperassa en este període que al final agarrem les cartes i les llancem al fem sense ni tan sols obrir-les. Aleshores vam pensar que era una bona idea això de poder, ja t'he dit, enviar una rectificació i una disculpa, i ja fet des de Compromís per Vila-real tot des de la redacció de la carta fins a la impressió, i aleshores que assegurar-nos nosaltres que s'enviava correctament.
Vostè té ganes de que siga el dia 28 o té ganes de que passe o té ganes de que no arribi?
Jo tinc ganes de que siga el dia 28, però també tinc ganes de que siga el dia 27 i també tinc ganes de que siga esta nit.
És que allò d'estar permanentment en aquest tobogán d'emocions, al final també vostès estan convivint junts, reconeixent-se per els carrers, la gent que compartís les mateixes idees, i jo no sé al final si és de veres que quan més s'ajunten és quan realment han de posar-se les piles per a que els voten, no?
Sí, la veritat és que tenim molta il·lusió, i estos dies que són el que tu dius de tanta convivència, els companys i també és els adversaris polítics, perquè també te veus molt,
sí,
en els altres candidats.
Fa un moment s'acaba de sentar l'alcalde així, en vostè li hem comunicat el retard i he dit, cap problema, mal se me'n vaig, que li toca a Maria. Espere que després també siga així, Maria.
Sí, jo també ho espere, la veritat, perquè nosaltres sempre intentem anar en un somriure allà on anem. Este matí ja havíem coincidit uns quants dels candidats a l'alcaldia de Vila-real en un mitjà de comunicació, i també sempre les salutacions sempre solen ser molt cordials i a mi m'agradaria que este ambient de campanya en el que pareix que tots anem de més bon rotllo es mantinguera durant tota la legislatura i més després de tot el que hem viscut i hem passat.
Pues, bueno, avui estàs especialment contenta perquè dos de les coses que vostè havia lluitat molt s'han lograt i això vostè ja la té satisfeta. El desitgem molta sort.
Moltíssimes gràcies, Susana. Mira, el que he fet és escriure-li a la persona, a la família, i així, si ella vol, que mos passa un àudio especial per a la ràdio en la que puga contar què és el que li han dit i si vol, evidentment, contar quin ha estat el nostre paper. I així anar millor, perquè en este meu me diu a mi carinyet i certes coses que igual no toca
sí, són privades,
dir-les
són privades. Moltes gràcies per haver estat així, Maria Fajardo.
Moltes gràcies per
convidar-nos.
Ella és alcalde
a l'Ajuntament de Vila-real per Compromís.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante. La solución a tus problemas en el hogar.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Vila-real.
Abrimos a las 9 con el servicio McCafé en Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila-real, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Thank you.
I ara està així, nosaltres en Ràdio Vila-real, a 92 punts la freqüència modulada, en Ràdio Vila-real, l'alcalde de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Què li pareix estar en la ràdio del seu poble?
Va, pues encantat, com sempre quan vinc, i a més, bueno, vam tindre un dia una entrevista ahir que jo lamente des de fa ara ja uns mesos, i això molt nerviós perquè tenia uns problemes que ja te vaig explicar personalment en l'Ajuntament, perquè això és un niu de problemes de forma permanent. N'hi ha coses molt boniques i molt meravelloses, però també moltes dificultats. N'hi ha que pensa que ser alcalde és fer rosquilletes, monos, mones, paelles tot el dia, i comprar al comerç local, cosa que fem tots, però que no ens fem fotos en ells per a utilitzar-los, ni li fem xapes en la cara de la gent per a utilitzar-la i aquestes coses. Però evidentment, jo te demano disculpes inclús públicament, que jo recordé que va haver una entrevista ahir farà un mes i mig, una cosa així que anava super accelerat i no te vaig deixar ni preguntar, no? Per tant, a vegades, pues som humans i també ens equivoquem, però jo sempre vinc encantat a la ràdio del meu poble, així en l'edifici de la Caixa Rural, i que tracta a tot el món per igual i que dona la veu independentment de lo que diga cada un, cosa que evidentment jo no he viscut de la mateixa manera quan estava en l'oposició, perquè el talant de l'alcalde i de l'equip, on estava el senyor Folgado i on el senyor Casabó era assessor, no era el mateix, no?
Mire, avui li han pegat en ganes, eh?
Estic acostumbrat, Susana.
Bueno, al final vostè entendrà que l'alcalde és el que... Vostè està l'alcalde i tota l'oposició. Ah. I clar, el que peguen és tot segur. Però és que resulta que ens envia una nota de premsa a Vila-real...
Un moment només. I saps la llàstima que ne siguem 13 o 14 en este cas perquè està Xalmeta treballant i 12 o 11 en este cas ficant palos a les rodes i criticant. Quina llàstima per este poble, no? Jo per això no vull governar mai a soles. Jo oferís sempre, però ojalà jo ne traguera fins o setxe.
No, vostè no vull governar a soles perquè vostè és amuntó intel·ligent i sap, i de fet ho va fer així, no? Quan va fer el canvi d'ací en esta població, que érem el Pueblo Galo, ens deia, i sap que la responsabilitat normalment ha de ser compartida perquè és lo lògic i normal, i de l'altra manera vostè ha sigut una oposició molt dura quan vostè estava en l'oposició, eh?
Però molt diferent a l'altra, a lo que tinc avui, no? Perquè jo en la vida se m'havia ocorrit quan estava en l'oposició era molt dur des del punt de vista de les crítiques i de les propostes, però mai en la vida vaig denunciar a ningú per tancar-lo a la presó.
No, vostè ho mirava tot en lupa, això sí, eh?
No, però no vaig denunciar mai a ningú quan sabem el que va passar en este poble, i no ho dic jo. Ho va dir els jutges de Castelló que van condenar per corrupció a l'alcalde anterior i al tenent alcalde del govern on estava el senyor Folgado, que ara va el número 5 en la llista de Casabó, i que encara n'hi queden 126 jutges pendents en l'Ajuntament de Vila-real, eh?
Sí, però lo de governar en coalició està bé, perquè així tot el món sap el pes que se té, perquè clar, vostè ahir anuncia lo de les 1.000 places i avui tot el món li diu o me diu que l'alcalde de l'Ajuntament de Vila-real ha obert 6 pàrquings que no estaven habilitats.
Però qui diu que no estaven habilitats? És a dir, anem a veure. El primer, n'hi ha gent que evidentment ara està fent la demagogia que ho ha obrit ara perquè venen eleccions. Tot això estava previst en el pressupost municipal. El que passa que el pressupost municipal no se l'escapa a ningú, se va aprovar fa un mes, per desgràcia, per les deudes que tenim del Partit Popular i els grans empastres i sentències, una nova sentència del Centre de Tecnificació que costa 600.000 euros, que ens tocarà pagar, estem ja tramitant-ho, vam tindre que col·locar en ese pressupost. I per tant fa un mes que ha entrat en vigor i hem anat tramitant. Ojalà hagués entrat en vigor el pressupost quan tocava en gener, que per boig no serà, es teníem en el pleno, però així el problema no està en els boig. Així el problema està en la situació econòmica de ruïna, d'herència envenenada que ens van deixar. Llavors ens hem ficat, evidentment, a tramitar ràpidament aquests contractes perquè també volíem que en festes especialment, que se col·lapsa molt el centre, que fas el bou en el centre, que talles tot el centre, les penyes, tal, que poguera haver possibilitats de que la gent aparcara, no té res que veure en eleccions. I com la gent no té cap problema en que nosaltres no tenim diners suficients, repetisc, per la situació econòmica de l'Ajuntament, per a aquests pàrquings, fer-los perfectes, asfaltar-los. És més, molts d'estos són propietat privada, que arribem a acords en els propietaris, i que jo així vull agrair-los especialment el seu recolzament i d'alguna manera pues, la bona voluntat d'ajudar al seu poble. Fem uns comodatos, estornem l'IBI, paguem una part per ISO solars, quan són privats, i entonces entre tramitar tota aquesta documentació, que no la pots tramitar fins que no tens el pressupost en vigor, fins que no tens diners. I això és l'explicació. Ara bé, resulta que com hem deixat aparcar, especialment perquè volíem que en les festes i que en el partit de futbol de l'altre dia se poguera aparcar en el del costat del Fundació Flors, que són 400 cotxes els que caben, 300 més autobusos històric i se parking, i que vull agrair-li a la família Heredia que mos ha fet ese gesto, no? I hem arribat a un acord amb ells, però ara el camp de Fundació Flors, la residència de discapacitats, el centre ocupacional Correus, el camp de futbol, l'escola Fundació Flors, tenen 400 places d'aparcament i se van poder utilitzar pel equip, pel partit de l'altre dia de futbol, se van poder utilitzar, per exemple, pel concurs de pardalets que se va fer allí de l'Associació de Cans i Silvestrisme en el Fundació Flors. Jo vaig anar allí en diumenge a visitar-los i a recolzar les nostres tradicions mentre Casabó estava en tot el seu equip del Partit Popular de Vila-real aplaudint-li a Feijó en la plaça de Bous de València durant tot el matí, i jo, Pedro Sánchez, estava el dissabte en València i me van citar per anar amb tots els alcaldes majors de 50.000 allí a la foto, que estiguérem en el míting, i jo sempre els he dit al meu partit que el meu primer partit és Vila-real i jo no vaig anar. Val? És a dir, vaig estar així en les meves festes i en la meva gent. Jo crec que he demostrat que per a mi el primer és Vila-real, i sé, és el meu eslògan, i he intentat explicar-ho en moltes dificultats. Evidentment hauré fet coses malament, però que vergonya dir avui que 1.000 places d'aparcament que ja estan ahí. Per cert, ahir va entrar el primer camió en el pàrquing de camions provisional. Ja va entrar. I, evidentment, Will, les hau i he citat això, pues estem millorant allà algunes coses, però és que nosaltres estem de la mà i dialogant, pot parlar vostè si vol, en els camioneros, i saben que estàvem treballant, i anem a instal·lar unes càmeres de vigilància, i estem treballant en una garita que anem a ficar allí per a que pugui estar el vigilant que van a contratar, que tinguin alguna dutxa, algo d'aula, tot això, estem habilitant tot això, 15.000 metres al costat on lo que era l'antiga Estudi Flama, val? Proper del Foster Hollywood, molt proper de la ciutat, per tant, molt més fàcil de vigilar per la nostra policia, tal. Es vam oferir 4 o 5 possibilitats als transportistes. Jo mateixa me vaig reunir amb ells fa 2 o 3 mesos. I hem anat treballant fins que no hem tingut diners en el pressupost. Ells ho saben, a ells no es pot enganyar ningú. Després, les mentires que conta Casabó i que va per ahí per els mitjans dient, pues són unes altres. Però poden parlar perfectament, sent interlocutors, i veuran l'esforç enorme que estem fent des del govern per a buscar solucions als problemes que tenim. Ahir, pues, des de l'estic molt content perquè va entrar el primer camió, i esta setmana que ve estaran tots esos 100 camions que anem a llevar de l'avenida Alemanya i tal, que jo sé que vostè en ese tema pues també estava molt preocupat, i esta ràdio, i jo ho entenc, i ese dia precisament vam tindre un poquet, tenis aquella entrevista un poc de nerviosisme, perquè pues bueno, intentes ficar en el lloc des de més, però avui les xarxes socials, la immediatesa de quan algú està cabrejat en algú, ràpidament pengen vídeos, i al final un alcalde ho paga tot en un poble, jo ho entenc, ara sóc jo el culpable de les pluges, però resulta que no he pogut tindre ni bomberos avui perquè mos ajuden en dos cosetes que tenien problemes perquè estaven tots en Benicàssim, i en Benicàssim governa el Partit Popular, i resulta que la pobra Susana Marqués, jo en la vida se m'ocorreria dir-li que és la responsable de lo que està passant en Benicàssim en estos moments, que les imatges i els vídeos que estem veient són brutals. Pues que sàpiga tot el poble de Vila-real que a Vila-real també han caigut pluges, tècnicament com se denominen, torrencials. També. I en breve anem a emitir una nota des de l'Ajuntament en una empresa que tenim contratada especialitzada, perquè no vull que torni a passar el que va passar l'altra vegada, en què molta gent se li van inundar coses i va tindre danys als cotxes i a molts puestos i a baixos, i els seguros es van torejar. Entonces, m'he dedicat a treballar i a contratar una empresa que emitirà un informe tècnic que se penjarà en la web de l'Ajuntament a partir de demà, on, per a que mos fem una idea, si te cauen 7 litres per metro quadrat en 10 minuts o més de 40 litres en metro quadrat en una hora, se consideren pluges torrencials. I això és el que diuen les pòlisses de seguros perquè els seguros te puguen pagar. Vale, pues a nosaltres s'han caigut 44 litres per metro quadrat ahir de les 10 a les 11, per tant hem superat ese límit, i damunt complim l'altre també, és un o l'altre, i l'altre ja és brutal, perquè des de les 10:50 a les 11 de la nit d'ahir ens van caure 19,9 litres per metro quadrat, i el que diu la normativa i el que diuen les pòlisses són 7. Ho hem multiplicat per 3, quasi. Per tant, tenen garantitzat que les companyies tinguin que pagar els danys a la gent, perquè això és imparable. Quan cauen avui és d'aquest tipus imparable, i vindre com un buitre, no? Quan veu a la presa ferida i tal i qual, a les ràdios com un loco avui, a veure què pot dir respecte a lo mal que ho ha previst l'alcalde i tal, quan estaven les imatges de la televisió avui, la gent no és tonta i ho veu tot a través de les xarxes i tal, i veu el que està passant. Mire, jo recordo este poble antes d'arribar a governar, què passava en la ciutat esportiva del Villarreal, que el president tenia que tirar moltes vegades quantitat de roba dels jugadors, de tot, s'inundava tot. Ja no s'inunda, tot el col·lector que vam fer i tot el que vam treballar allí per a canalitzar en el CEM Pau Francisco Torres. Allò no està inundat. Hem fet treballs de tanques de plogudes en el camí Les Voltes. He passat per allí, estic tot el dia. Antes, este matí, m'he alçat a les 7 del matí, he pegat una volta per tot. M'he anat en el regidor Xus Madrigal. Com no teníem bomberos, se mos han quedat en alguns pàrquings cotxes d'estos que hem fet provisionals, evidentment, i no anem a asfaltar perquè no són nostres. Són pàrquings provisionals en els quals el dia de demà, si els propietaris poden construir, construiran. I jo el que vull és que se construïsca. Però mentre no se construïsca, es netegem i s'utilitzem de pàrquing i per altres coses que hem ficat en el programa electoral, perquè un barri pugui fer una fireta allí. Bueno, pues anem a ficar-los una gravilla especial. És veritat que, per exemple, hem provat una gravilla diferent, i jo animo a la gent a que pugui anar a veure-ho, en el Fundació Flors. I està molt millor, està perfecte. Vam fer una prova d'una gravilla que és diferent, més fina, que és d'una altra qualitat. En la nostra gravilla més gran, per exemple, el camp obert al costat de la huerta, que era imprescindible en el col·legi Jimeno Barón, que caben 60 cotxes, doncs he passat fa un ratet i allí estava més inundat, però se pot entrar i eixir. És a dir, mire, de veritat, hem tingut tres problemes puntuals en la ciutat caent a fecha d'avui i a l'hora que estem 134 litres per metre quadrat. 134.
Quan estàvem parlant en Adrià Casabó del Partit Popular, ell ens deia que se podria solventar si se tinguera un bon pla de col·lectors.
Però és que no només parla de plans, de plans, de plans, de problemes, de propostes, però torna a insistir. El alcalde que s'assente a partir d'este diumenge en el despatx de l'alcaldia de Villarreal, la segon regidoria més important que tindrà que gestionar és la que se denomina, i estem ja a punt de crear-la, els empastres i la deuda del PP. La més gran és la de personal. Dels 53 milions d'euros que tenim de pressupost, uns 20 se'n van en personal, en funcionaris, no? I després tenim la segon més important, que és la dels empastres i la deuda del PP, que és una mitja d'uns 7 milions d'euros anual. Si jo tinguera aquests 7 milions d'euros com té Alcora, com té Onda, com té Castelló, com té Burriana, que no van heredar dels seus governs anteriors una ruïna i una quiebra com esta, no és que tindria col·lectors, és que tindria, no sé, ja naves espacials per llevar a Ulla. És a dir, això és el que hi ha, de broma, perquè ja sentir a este senyor que no ha parlat lo més mínim de tot això, però que jo ho entenc, no? Que no parle, no vol parlar de la deuda anterior. I damunt té un poc el rostre, no? De parlar de que sí, també sé que tindré que gestionar els 20 milions de préstamos que vostè ha tret. Home, claro que tret 20 milions de préstamos, més els 25 que vaig pagar d'ell, encara mos queda hasta el 2026. Com pagàvem nosaltres els empastres i les sentències i els convenis? Sap quan hem pagat en 10 anys, en 12 anys de préstamos i de sentències i de convenis? 70 milions d'euros. 70 milions d'euros. Dels 70 només n'he tret 20 en préstamo i 50 els hem assumit a pulmones impostos dels veïns i les veïnes. Què volia? Que quebrara la ciutat? Què volia? Que deixara de fer res? És a dir, així multiplicar els peixos i els pans només heu fet a Jesucrist, que és en el que crec. Però en el senyor Folgado no crec. Entonces, molt bé, sí, un plan de col·lectors. Ja el tenim fet. Sí, ja l'hem fet en la policia. Ja tenim fet un pla d'emergència sobre tot este tema i tal. I tenim més o menys clar on tenim que invertir i ho anem fent. Hem fet el tanque de pluges del camí Les Voltes, torna a repetir, que s'inundava permanentment i tots aquells tallers acabaven fatal. Hem fet el tanque de pluges del carrer Pere III, que per desgràcia no mos ha funcionat molt bé esta nit. I vull demanar disculpes als veïns i alguna clínica d'allí tal que s'ha tornat a inundar un poc. Però no té res que veure com estava antes. Hem fet un projecte que ja molt han avalat i molt han donat per part de la Generalitat i encara no l'hem pogut executar i que l'executarem enguany, que ho vam fer públic l'altre dia en l'IBACE, en les subvencions de la Generalitat Valenciana, per a fer un tanque gran de pluges en el Cedre, en la Rotonda. Perquè això és un punt també molt complicat. Nosaltres estem actuant i tot el faenon que van fer en els col·lectors en la ciutat esportiva municipal al costat de la del Villarreal, allò, la gent que coneix este poble o el Barranquet, només fa 10, 12, 14 anys, era impossible passar en estos moments, que vagin i proven. Val? I m'havien dit que en breu ja podrem obrir el pont de la carretera de Burriana perquè hem millorat les bombes i tal. I això tindrà una solució futura que també està en marxa, quan ja definitivament, en qüestió de 5 o 6 mesos, comencen les obres de la depuradora que llevem i connectem en Almassora. I llavors ens van a fer, que li ho hem incorporat al projecte, com la depuradora, el bombeo, estarà connectat des d'Almassora a la nostra, d'ací, per quan estigui a col·lapsar una, poder utilitzar l'altra, tota aquesta canalització que va per ahir pel costat de la via, que és una gran barrera que ens genera un problemón en el tema de les aigües, la via fèrrea, ojalà la soterrarem, que és la proposta que tenim, s'acabarien les aigües en Villarreal. Realment, la solució de futur a no tindre ni un problema d'inundació en la vida seria soterrar la via fèrrea, que és la que està en altura i no té solució. No n'hi ha manera, perquè no mos deixa de ficar un túnel per baix per tirar aigües, perquè estrès trencarien el túnel. És molt complejo tot això. Però aquest és el gran problema que té Villarreal. Claro, desconeixer tot això, però claro, si se passa una vida fent mones, llongos, paelles, rosquilletes i tot això, i de lo demés, pues no vol parlar ni li importa i li deixa i confia en que el senyor Folgado sigui el que gestione totes aquestes coses, que va de número 5, pues evidentment és un problema, no?
Uh-huh. Ahir també va visitar Colatge, un Colatge que tenim a una carretera del terme de la ciutat. I els va dir que els arreglaria esta entrada d'esta eixida. Mira, jo li dic, jo sóc usuària i és un problema molt gros el que se té allí.
Sí, però mira, Susana, mai m'ho havia plantejat ningú. És curiós aquestes coses, eh? Perquè és veritat que a mi m'agradaria que la gent recordara el que jo vaig viure en 2011 quan vaig arribar a alcalde. Vaig fer per primera vegada en la història el primer carril bici a l'Ermita. Manifestacions dels veïns. Jo que m'agradava eixir a córrer, ara correc menys, no? Perquè en l'edat no n'hi ha que córrer tant. ¿Vale? Si no eres un professional i te cuides bé i tal. Però en el pes que tinc ara i tal no és massa bo. Entonces, vaig al gimnasio, però ahí no, perquè se mantenga. No vol dir que córrer no és bo, eh? Jo dic que n'hi ha que fer-ho ben fet ja en certes edats. Bueno, jo me recorde que jo no podia eixir a caminar. O sea, el 2012, una cosa aixina, la quantitat de cabreo dels veïns de no poder aparcar els cotxes als seus costats en els maseig i la gent que tal. Era terrible, però era el primer carril bici de la història de Villarreal. Claro, en 10 anys ha canviat molt este poble, molt. I jo ahir que me diguera Ryan Cross, la directora del British, i la gent del Novaire, que n'hi ha molta gent que va en bicicleta, la directora del British ve en bicicleta de Burriana d'on viu, pel carril bici, per cert, que me va agrair que hem fet nosaltres i Ximo Puig. Perquè s'ha fet ara, estos 4 últims anys. Això no existia, el carril bici a Burriana. I tenim carril bici, ve des d'allí, al Britànic. Però mai m'havia plantejat ningú el tema. Mira que jo he anat vegades i tampoc, ho reconec, m'havia donat massa compte. Però no m'esperava que n'hi haguera gent que anara en bicicleta allà a treballar, igual enfermeros, que personal de la residència de Novaire. Sabent-ho, és que no tenim cap problema. I a més és que va ser tan interessant el tema, perquè és veritat que també n'hi ha gent que va caminant ja també. Però sap per què va caminant? És un tema que n'hi ha que explicar. Perquè ara té un autobús, el Groguet, gratis, que hem ficat aquest ajuntament per primera vegada en la història, que va a l'hospital, de forma permanent. I
arriba a l'hospital,
van caminant,
tant clar, a la residència de la tercera edat com clar, a l'institut.
Clar, què passa, Susana? Que les noves respostes, les noves solucions generen nous problemes també, però per això estem, no n'hi ha cap problema i per millorar les coses. Entonces, és molt fàcil fer-ho i, a més, mira, en 170 xiquets que m'han firmat unes cartes, en un vídeo fantàstic a Fe Carmen, una professora, agarrant i anant-se'n des de l'estació, els problemes que troba pel carrer per passar, els cotxes aparcats, tal, les faroles, que no pot passar i tal i qual, jo això me ho enduc a un projecte del Next Generation de la Unió Europea, a l'Oficina de Projectes Europeus. Ja li he dit que me trie dos xiquets, és que millor se puguen informar, perquè estic disposta a dur-los a Brussel·les a defendre el projecte, o a Estrasburgo. I te dic jo que mos donen els diners al 100%, sense ninguna duda, ho dic així avui. Això en un any ho tindrem fet. I estarà fantàstic. I claro, la meva il·lusió quina és? Ojalà soterrarem la via en el futur i Novaire i el British i l'hospital ja formarem part de la nostra ciutat. Perquè claro, el problema és que el que ve de futur és complejo, perquè l'AVE va per dalt d'ells. L'AVE, que ja està l'estudi informatiu en marxa, va per dalt del col·legi britànic. Això ens generarà tres barreres. La via, la nacional i l'AVE. Van anar cap a Burriana. Això és insufrible, per això hem plantejat com a projecte estrella i molt important, i l'hem de lluitar entre tots, el tema del soterrament de la via ferrà.
El que vos diu és molt important, entre tots.
Entre tots, hem votat per unanimitat.
És molt important,
eh?
Entre tots. Sí. Els diners que han vingut per l'insectari, això és algo molt, molt important. Tenim que deixar també de ser un poble llaurador.
No tenim que deixar, molt bé, de ser un poble llaurador i, des de luego, jo crec que en ese sentit nosaltres, en el poc pressupost que tenim, en la deuda
claro,
heredada, hem fet tot el que hem pogut.
Jo el que parlo, es tenen que vindre estos diners per l'insectari, l'Ajuntament es posarà per davant, els cobrarà després, clar, és que...
No, home, tots ja s'han ficat, Susana.
Vale,
és que, a veure, el que vostè ha vist ara és el que dona la Diputació. la Diputació ha tret una línia perquè vam quedar en ella que ens ajudarà també, que els diners de la Diputació també són de l'Ajuntament de Vila-real, dels veïns i veïnes i de tota la província. I el president Martí ha complit molt bé, i Santi, i van dir sí, claro que sí, els països interessen ajudar les cooperatives. Però per què ho van fer? Perquè nosaltres vam fer un conveni en la Caixa Rural, en la cooperativa, i ja els hem pagat uns diners, que no recordo exactament quan era, però eren prou diners, 100 i pico mil euros, per a construir l'insectari que tenen. Si no, no l'haguem pogut construir. Este ara és per manteniment, perquè es costa molt, però estaran molt bé tot el que s'està fent. Però l'insectari que s'ha construït en Vila-real, en la cooperativa, s'ha fet en un conveni especial de l'Ajuntament de Vila-real en la cooperativa catòlico-agrària. I s'ho han reconegut i estan encantats. Jo he anat a visitar-lo 3 o 4 vegades. Això és diferent. Això és que ara la Diputació ha tret una línia pel manteniment dels insectaris. Però l'insectari que està creat el vam financiar nosaltres des de la Regidoria d'Agricultura.
Jo a voltes li ha sentit quan vostè diu ojo, quan demanem aquestes subvencions que hasta que ens arriben tenim que posar nosaltres els diners. Però clar, és que així en juguem el que este poble deixa de ser llaurador i només siga industrial.
Però mire si estic preocupat en aquest tema, que una cosa que m'aniria de lujo per la deuda que arrastrem dels governs anteriors i s'herència envenenar, és, me vaig donar compte, que no ho sabíem ningú, però aquestes coses les descobrís, es pareix mentira, però durs 2 anys a un ajuntament i has descobert el 30% de lo que tenies que descobrir. Això és molt gran, no? I encara n'hi ha juïs que van arribant, i ja li dic que queden 126 juïs pendents, no? I, claro, a mi me preocupa especialment, que és el que estic preocupat, que la rabosa que se va menjar, la meitat del galliner, fa ara 12 anys, siga la que gestione o la que li dissem el galliner perquè el cuide, i ara, de més, acompanyat per Lobo Feroz. Vale, perquè ara damunt és que no podrà arribar la rabosa soles, la rabosa al PP, no? El Lobo Feroz, el Vox, que ho han vist en els debats realment i s'acuerdo previo, no? El Casabono parla dels empastes del PP, el defen Vox, o sea, és increïble, no? Quina por, no? En este poble, a més de moltes coses, però vostè diu lo de, mira, jo vaig descobrir una cosa i la dic així, ho he fet públic i ho he dit alguna vegada, que és que ara en tota la reedició del polígon industrial de la carretera d'Onda, el que denominem el clúster d'innovació ceràmica Ciutat de Vila-real, capacitació agrària, el centre està dins de tot aquest programa, està en una unitat d'execució, i quan estàvem mirant els terrenos de qui eren i on ens tocaran les parcel·les a l'Ajuntament, per cert, allí davant justet del centre de capacitació agrària és on ens toquen 90.000 metres quadrats ara quan es comencem a obrar per a fer el pàrquing definitiu dels camions. I els camioners ja ho saben, se ho hem explicat tot. Tot això s'ha retrasat tot perquè en el programa nostre electoral de 2019 no estava ni Putin, ni el Covid, ni el virus.
Espera,
que no
li
vull contar, però és important per l'agricultura. Jo sé que estan molt preocupats i esta ràdio fa molt per l'agricultura del nostre poble. I és important que se sàpiga. I els agricultors ho saben, tot el món i les associacions. Vaig descobrir que teníem quasi 30 o 40.000 metres quadrats de terreno.
Quan?
30 o 40.000 metres quadrats que poden valer 5 o 6 milions d'euros, que anirien molt bé per a vendre'ls a indústries i que s'instal·laren i nosaltres liquidar part de la deuda, no? Mantendrà la gent, no? Perquè és patrimoni municipal. I resulta que la meitat ja estan ocupats per el centre de capacitació i està investigant en la Taronja, en el Cotonet, en totes aquestes coses. I ells me van plantejar, si nosaltres no podem ampliar aquestes instal·lacions perquè volem fer més proves en els aguacates, en noves varietats de clementina, volem convertir aquest centre en un institut d'investigacions agràries, si no tenim possibilitat d'ampliar-lo, tindrem que tancar-lo i mon anem a Montcada i el centralitzem. I jo els vaig dir, mira, jo renuncio als 4 o 5 milions d'euros que valen i ses finques i tal, ahí les teniu. Amplieu el centre tot el que el tengo que ampliar. Ja negociaré en la Generalitat jo com compensem tot això, perquè ells tenen un terreno també industrial que els ha tocat a agricultura, a Generalitat per allí dins, i al millor fem una permuta i alguna cosa que ens pot interessar. Però a mi no m'han caigut de sanells per dir, mire, replegaria 4 o 5 milions d'euros, no sé la valoració tal, i reduiria la deuda, podria fer obres o podria fer alguna cosa, no. Així n'ha que gestionar responsabilitat i prudència. Jo vull un institut d'investigacions agràries i és un dels 16 pilars que duem en el nostre programa electoral. I va a ser una realitat.
Algo que també me diuen molt, que era per lo que estava jo antes dient-li a vostè, l'interrompia, era que vostè sempre argumenta el fet de la guerra i de Putin, que tots els municipis estan patint el mateix i, sin embargo, vostè sempre ho diu.
Però sap per què? Perquè jo no tinc el mateix problema que tenen els demés. Els demés només gestionen la guerra de Putin i el Covid. I jo gestiono la guerra de Putin, el Covid, les empastes del PP, la deuda del PP i part encara dels efectes de la crisi immobiliària, que així se va gestionar fatal, expulsant empreses d'este poble, Azubi, A la Plana, Circonio, Frita, Estudi Flama. És curiós, però també hi ha que tindre poca memòria o mentir d'una manera tan flagrant. Quan l'altre dia, per exemple, en el debat, el senyor Casabó parlava, les empreses se'n van. O sea, només té que fer una foto aèria de lo que era Vila-real, la carretera d'Onda, o lo que era la zona industrial nostra en 2011 i lo que és avui. Ni estava Living Ceràmiques, ni estava Zubi, ni estava Nupec, ni estava Valdocer, ni estava les empreses noves que ha creat, com per exemple Noken, Porcelanosa, ni Crion, ni... És a dir, de veritat, és que és com si visqueren en una altra ciutat. Però, bueno, al final els datos són els datos i, uh-huh. i tenim 25 empreses més, indústries, quan, que paguen IAE. O sea...
Quan parla vostè del debat, l'ha tret vostè, a mi el que m'han dit o m'han fet arribar ha sigut que vostè va dir que no era partidari que Amazon estigués així, ho va dir públicament. I...
Bueno, jo vaig a ser sincer en aquest tema. Amazon només tenia una possibilitat d'instal·lar-se en este poble i era... parlant clar, en uns terrenos que estan al costat del Foster Hollywood, que tenen 200 i pico mil metres, que és el que demanava l'empresa, i se va estar tentant aquest tema. Però entre els propietaris d'aquests terrenos, jo ho dic públicament, i jo, i la reflexió que van fer, i jo especialment, me pareixia tan gran locura, i que aportava tan poc a aquesta ciutat que s'instal·lara allí, que evidentment vam decidir que no, i és veritat, vam treballar pa que no. Per què? Pues perquè entren 600 furgonetes al dia, a Amazon de reparto, i on estem parlant, doncs esta ciutat de qualitat de vida no tindria res. Val? En contaminació, en estrès, tal. Ja no vull parlar del mal que se li fa al comerç o se li deixa de fer. Després jo és veritat que vaig dir, bueno, perquè al final davant dels problemes, oportunitats. Jo sóc aixina i quan tinc un problema i intenté buscar sempre l'oportunitat d'aquest problema i una vegada un altre ajuntament, va ser el d'Onda, la va instal·lar, resulta que tenim la sort de que la instal·la des d'aquest punt de vista de lo que la puguem aprofitar, ja que està, perquè no podem fer res més, la instal·la a 3 quilòmetres d'ací. Miren, en estos moments, Vila-real ha crescut a 53.000 habitants, especialment per aquesta empresa. Ja li ho dic. I la majoria de la gent que està treballant en aquesta empresa viu en Vila-real. Sí. Pues això és la realitat. I això ens ha generat... És bo o roïn? Jo tinc moltes dudes, eh? I també tenim dret a reflexionar sobre totes aquestes històries, perquè sé el que cobra la gent allí. I... no, és que no vull entrar en un debat massa profund.
No, però si tinc més coses que preguntar.
Vale, però que li ho digui als comerciants, al senyor Casabó, si es va bé que estigui a l'empresa ahí o no. Uh-huh. Tant, el que tenim que fer és analitzar les coses.
En quant als locals i els entresols que estan buits?
Bueno, pues si és un tema que duem lluitant, jo sóc partidari al 100% que per estar buits i perquè la gent no tinga vivenda i tinga que anar sent d'este poble o estar baix d'un pont o quatre dins d'un pis o cinc, pues evidentment jo crec que la tecnologia d'avui ens dona possibilitats, perquè a vegades està el problema de lo de la llum, la ventilació, altres coses.
Eixida de fums.
Eixida de fums, però jo crec que avui en dia n'hi ha tecnologia suficient, perquè tot ha avançat prou, i a lo millor jo no li dic que pugui haver una família de 5 persones des d'un entresuelo de 70 que només tinga un ventanal al carrer, però una persona jove... que no té parella o que tal i qual, que poguera tindre un xicotet apartament. En Madrid n'hi ha coses així, en Barcelona, perquè al final, si no, estan s'obligant a la gent en alguns llocs, i me consta perquè he viscut entre Madrid i Vila-real 10 anys, i el primer apartament que jo vaig estar teníem 35 metres en el carrer Bordadores, només un ventanal a un pati interior dels pisos, i pagàvem al canvi d'estos moments pues uns 800 euros. I estic parlant de fa ara pues, 14 anys, concretament.
Bona, sí, el que passa és que no és el mateix ser pare de família i estar així que ser un xic jove, que,
però
és que a en aquest moment és estudiant.
Sí, però escolte, claro, però això és el que jo pense. És a dir, a lo millor per l'estudiant li va bé aquest tipus d'entresuelos i pot independitzar-se i pot tindre la seva independència i tal, i libera d'una càrrega als seus pares, a d'ell, en una hipoteca brutal per comprar-se un piso o en una casa o en un lloc, i jo crec que n'hi ha etapes en la vida, i és que a lo millor aquesta persona jove que vol estar en un lloc d'estos i tal, pues a lo millor no li interessa tampoc hipotecar-se ni pagar una gran quantitat d'alquiler, perquè igual resulta que no se queda així de forma definitiva, perquè té oportunitats. Quanta gent que mos està escoltant ara, a vostè i a mi, ne coneixem moltíssims, familiars, amics, estan fora de Vila-real, però per oportunitat també, perquè estan estudiant algun tema, perquè estan treballant en alguna qüestió pues, de caire científic. Conec moltes científiques i metges i tal, que estan fora. Moltes, quan parles amb elles, que parlem molt, els encantaria tornar al seu poble i tal i qual, com a tot el món quan on anem. Jo està 10 anys, ja li dic, acabai d'un puesto i l'altre, i les ganes que tenia de tornar pues, són brutals. He viatjat tant que ara me costa molt viatjar d'oci, molt, no? Perquè he rodat tant, però vull dir jo que... Jo crec que n'hi ha patois, però el problema, al final, és que tenim el 25% d'aquests entresuelos buits, que están pagant IBI, que estan pagant impostos, que no s'utilitzen, que per oficines no valen tampoc, perquè no n'hi ha tanta oficina, perquè al final les oficines, si se tenen que muntar, si t'ofereixen això i te n'ofereixen un altre en ascensor o en millors condicions, doncs te'n vas ahí. I jo crec que podíem tenir una eixida en este tema d'apartamentells per gent jove, per una persona a lo millor major en algun d'ells que puga ficar-se un salvascaleres. Avui en dia hi ha tecnologia suficient per tot això.
Que no és el cas dels locals, comercials?
Pues lo mateix li dic, perquè un local comercial... Bueno, i jo no vull entrar a l'altre debat també, que també podríem entrar, eh? I la pròxima legislatura entrarem. Per què algun d'aquests entresuelos i alguns locals comercials no podrien ser també algun tipus de vivendes, per exemple, de caire d'habitació turística? Així ve molta gent al futbol. I ven cap de setmana i s'entenen que anar fora de Vila-real a quedar-se a dormir. I si se queden així i tenim negoci en això... I ja no és una cosa de tindre que estar vivint tot el dia, sinó que vens dos dies, tres... Per tant, la majoria de que lo que fas quan te'n vas a algun poble, a alguna ciutat, en matèria de turisme, no és estar dins de ta casa tot el dia, no? Lo que fas és eixir a veure coses i tal, vas a dormir, vas a llevar-te, vas a tal... Hi ha oportunitats. Jo tinc ganes d'estudiar i d'explorar aquest tema. Evidentment és un tema complejo perquè...
Però la decisió és del municipi. Quatre
tenim que estar d'acord. Això és un poc de lío, però el govern d'Espanya estem apretant-li en el tema la nova llei de vivenda també. Jo crec que ens donarà solució. És a dir, això depèn de l'Estat. Per què? Perquè té que adaptar-se la llei de les condicions de l'edificació. Hi ha una llei que regula aquest tema i l'Estat va canviar-la ara, la nova llei de vivenda, perquè era molt estricta en algunes coses. Després està la Generalitat en els temes de l'habitabilitat, que és un tema tal. Després està l'Ajuntament, evidentment, que tenen que decidir si sí si o si no, i ara va l'element a vegades més delicat, no? Però que a mi jo he parlat amb alguna gent i m'ha dit, jo no tinc problema en això, ho hem parlat inclús la comunitat de propietaris. ¿Vale? Perquè, evidentment, té que autoritzar la comunitat de propietaris en este cas. No és un tema fàcil, però jo li dic que n'hi ha gent que està disposta i sé algun exemple que ha passat en Madrid i m'han comentat, me parlava una associació, una fundació, molt lligada a Villarreal, que pels problemes econòmics que han tingut, especialment per la malesa que els ha fet la senyora Ayuso en Madrid, de no tindre pressupostos per culpa de Vox, que ha sequestrat, igual que l'Ajuntament de Madrid, i per tant no s'han pagat uns convenis, uns diners necessaris, que ells presten servicis a la comunitat de Madrid, i estan en molts problemes econòmics. I entonces no han tingut més remei perquè resulta que tenien les oficines, van comprar ja fa molts anys al costat del Retiro, i Madrid sap com estan, no? Entonces ha vingut un fons d'inversió i els ha dit, no, ho comprem tot, vos dissem una part perquè continueu tenint les oficines, i l'altre ho volem per pisos turístics, és a dir, per cases turístiques d'estes. Claro, la comunitat de propietaris tenia que autoritzar i se va ficar un poquet en problemes, però va anar l'empresa esta i es va dir, vos paguem vosaltres tots els gastos de pintura i de tota la fachada durant tota la vida, no sé què, no sé quantos. I entonces la comunitat de propietaris ha fet números i dius, i estos mos paguen tot, mos fiquen internet gratis a la part de dalt patots, és a dir, que avui n'hi han moltes possibilitats de poder parlar, però almenys els debats has de ficar damunt de la taula. Però qui ha ficat temes d'estos damunt de la taula? El meu equip, la llista que presente, una llista molt competent, persones molt preparades, que estimen Vila-real i que hem treballat el programa conjuntament en la ciutadania i, a més, en l'experiència també d'haver governat 12 anys la ciutat i saber el que tenim. Jo tinc un informe fet des de fa 2 anys que ha anat treballant en el número d'entresuelos buits, com estan, en quines condicions, 1x1, eh? He fet un estudi 1x1. I, a més, anem a canviar la normativa de futur. No anem a exigir que se facin entresuelos. Així n'hi havia una normativa al respecte, obligant els constructors a fer entresuelos, i això és un problema, perquè se perd molta volumetria i, per tant, pues anem a acceptar, i en això estic, ja modificant.
Les lleis estan per canviar-les?
Claro, tot el dia. Les lleis estan per millorar la vida de
estan
la gent.
Estan vives. Alcalde, que tot el món li diu lo mateix, que vostè torna a traure majoria absoluta.
Pues ojalá, ¿no? Pero no porque siga un prepotent ni porque pense que de esa manera no tiene que tirar la cara en ningú. A mí me va a agradar molt el debat de l'altre dia, bueno, no, algun dels debats que hem fet, ni algú que va reconèixer la senyora Fajardo, el senyor Chalmeta, el senyor Domingo Vicens, els tres van reconèixer que se'ls ha acceptat moltíssimes propostes, és més, s'arrogaven moltes de les propostes que el govern havia fet perquè eren idees seues. Fantàstic. Fantàstic. Jo crec que mai en la vida s'ha tractat a l'oposició com se trata actualment, però no perquè m'ho tinguem que deure, al revés, és la meva obligació. Però a mi no se m'ha tractat així, no? Els amics de Casabó i el senyor Folgado i tot això no m'han tractat així, no? És més, a més, lamente molt, i això és una cosa que me va... Jo seguís que el senyor Casabó en les xarxes, igual que ella a mi, però clar, me va impressionar, vore, me vaig donar compte per una foto que és històrica i que la guarde ja per les meves reflexions també en neurociència i aquestes coses, no? perquè resulta que un dia dels que van assassinar a una dona, dels que fem les manifestacions baix, tots junts excepte Vox, vale? En este poble, i això és també un gran perill, no?, que tenim. 50 dones les protegim des de la policia local. Si al final l'escudero de Casabó és el de Vox i Vox li exigís llevar tots aquests recursos i aquestes coses, que diu que són xiringuitos, però no s'ha atrevit a dir-ho, però va dient-ho després en privat per ahir, doncs és un poc perillós, no?, perquè la gent ho sàpia. Però independentment d'això, fixe's vostè, baixem i jo me retrase un poquet perquè tenia que fer una crida precís d'un tema d'una conselleria. Me retrase 2 minuts. Se va fer la foto quan no estava jo, en aquests 2 minuts, i la foto quan estava jo. I entonces resulta que tira a vore i consultant a vore el senyor Casabó que havia dit respecte al tema masclista, que me pareixia interessant voreu, i a vore si havia criticat algo lo de Vox, perquè és important que ho faci, m'entens? I aquestes coses i tal, perquè coincidim en moltes coses en el PP i ojalà mos puguem agarrar de la mà en molts temes, igual que en els temes i tal, no? I ho fem en l'Ajuntament de Vila-real, en el tema de la igualtat de gènere, en el tema de la violència de gènere, en el tema de la llibertat sexual i tal. Ahí no estem, sempre aislem a Vox entre tots, perquè és que és... vale, pues... resulta que la foto que publica és la que jo no estic, per 2 minuts. I claro, i ese moment és quan me vaig dir, és possible que lo que faci és eliminar-me? No m'havia donat compte. I entonces agarra i mire tota la història del seu Instagram i en tot se pot comprovar la gent i pot entrar, no? Ara, des de que li ho vaig dir l'altre dia, no sé on, últimament m'està ficant l'última setmana, sí, sí. Però agarres i mires tota la història en actes oficials on estic jo, salten la càmera i sina perquè jo no isca. Sin embargo, ells en tots els meus, perquè jo no he invisibilitat mai a ningú. Compromís també me trau, i Ciudadanos me trau, tots me trauen. I Vox, inclús. Però ella ho fa. I això a mi me preocupa, eh? Perquè realment, ell és que ha mamat a Robert i tot el que representava jo i al senyor Folgado. Llavors, encara que vull aparentar una altra cosa, i si és de casa és bo, i si no és de casa no és bo, i totes aquestes coses... de veritat, comproven a l'Instagram i a veure si veuen l'alcalde benlloc. I això a mi m'entristís, perquè el treball que hem tingut que fer durant tot això, me parlava, tot això m'ha anat un poc per les rames, per lo de la majoria absoluta. Mire, jo considero que és més important la majoria absoluta que mai en estos moments en Vila-real. Perquè a lo que mos anem a enfrentar, el 31 de desembre d'enguany s'acaba la moratòria que Ximo Puig va aprovar en el tema de l'urbanisme, que mos ha donat un poc d'oxígeno. Val? Hem fet una modificació en la llei, no hem parat de treballar. En el cos a cos anem defendent a la ciutat tot el que podem, però hem fet canvis legislatius per a intentar solucionar aquest tema de l'urbanisme en la llei urbanística valenciana, gràcies al govern de Ximo Puig, al president, i a Vicente García Nebot, el director general, que coneix molt bé la situació de Vila-real i mos ha ajudat, no?, en València. Però aquesta modificació que hem fet en la llei, que pot ser el que mos salve, Susana, l'han recorrit a diversos advocats. I entonces està ahí en el Tribunal Constitucional i no sé el que pot passar. Si al final perguem això, que continuarem lluitant, tornarà a ficar-se en marxa la bola dels problemes de l'urbanisme del PP. I claro, què li anem a deixar a gestionar el galliner? A la rabosa que se va menjar les gallines fa 12 anys i al lobo feroz? Això és el que a mi me preocupa especialment. Què pot garantir la majoria absoluta? Dos coses. Que continuem lluitant i que al final... evidentment no acabem en aquesta inestabilitat que se genera. Mire, jo ho vaig dir l'altre dia i la senyora Fajardo se va ofendre, va dir, vostè demòcrata com diu que quan no hi ha majoria alguns partits secuestren, se va donar per al·ludida. Jo no li he donat per al·ludida en la vida, nosaltres hem governat en ells i tranquil·lament i sense ningú problema. Evidentment no tenia res que veure el compromís d'antes en el que jo veig. Jo no sé si el que veig és el real o no, o és una manera d'intentar donar-se protagonisme, no ho sé. Però jo no vull ni pensar que haguera passat en este poble si haguérem tingut que dependir dels bois d'alguns per a poder aprovar els 300.000 euros per a l'albergue de Càritas. O els 300.000 euros en ajudes a la Fundació de Sant Pasqual per a fer les obres i millorar-la. O els diners per al conveni de Santa Isabel i celebrar el seu hostal. O en els franciscans. És a dir, ojo, ojo, que està molt bé de vegades la llibertat en el vot i que és bé el pluralisme, la diversitat, però en Vila-real hem demostrat i va continuar sent que tindre majoria absoluta no és sinònimo d'imposició a ningú. És sinònimo d'estabilitat, és sinònimo de diàleg, és sinònimo de que ningú acabe pels seus interessos personals secuestrant un ajuntament. Mire, jo quan li di això parlava del PP, li vaig dir. L'Ajuntament de Madrid, el senyor Almeida del Partit Popular, ha dit per no aprovar els pressupostos Vox, que vostès saben que és per aquesta guerra de García Smith, que ha dit que té que carregar-se tot el que la Carmena va fer en la Gran Via per les baixes emissions i tot el tema, té una obsessió en que tot el món pot anar en el seu cotxe, perquè neguen el canvi climàtic. Perquè neguen el canvi climàtic. I llavors Almeida, en intel·ligència, diu, no, anem a veure que n'hi ha vegades que en Madrid mos toca tallar Madrid per la contaminació i que n'hi ha gent que s'està morint. Home, el PP és més serió en aquestes històries i tal. Llavors se li ha negat aprovar-li els pressupostos i el senyor Almeida ha dit, l'alcalde ha reconegut que li han costat al poble de Madrid 400 milions d'euros el no tindre pressupostos per tots els fons europeus i tal, perquè això no se prorroga, ¿vale? Entonces, jo el que no vull és això. El que no m'agradaria quan me demana la majoria, què passa si seria bo la majoria absoluta, el que no vull és això. Per què? Primera, perquè estem encara en perill de quiebra i tenim que continuar lluitant i estem en un punt crucial. A veure si aquestes modificacions de la llei que hem fet les confirma el Tribunal Constitucional, no n'hi ha problema, continuem en la moratòria, continuarem en la moratòria si Ximo Puig és president i mos recolza. Si entra Amazon, pues a lo mejor lo que fa es intentar arruinar l'Ajuntament de Villarreal, interessa pues, per aquests 4 anys, i convertir la Comunitat Valenciana, que ara va molt bé, millor, en tots els indicadors, gràcies al govern del Botànic, en una palanca de lluita contra Sánchez permanent, i per tant estarem un any paralitzats, ara que venen inversions d'hidrogen verd, de la Volkswagen, etc. Des de luego, tornar a començar, jo li demano a la gent que mos estigui escoltant, és una locura un canvi en estos moments, conforme estan anant les coses en la Comunitat Valenciana. Però és que en Villarreal seria una locura tal el canvi, però a més no tindré la majoria absoluta, ara seria molt perillós. Per això, és a dir, per les amenaces que tenim, l'urbanisme, les deudes, i per les oportunitats, Susana. Ara sí hem aconseguit que la Unió Europea, també el treball que he fet en Estrasburg, la Federació Espanyola de Municipis i tot això, vinguin les subvencions al 90 o al 95%, el qual només hem d'aportar un 10% o un 5% als ajuntaments. Quan venien el 50% no tenia més diners. És que, claro, quan critiquen tot el dia que nosaltres en 4 anys hem avançat molt poquet en projectes europeus, d'on ficàvem més diners nosaltres si en paguem 7 a l'any dels empastes i les deudes del PP?
Pues això ho sabrem tot a partir del diumenge per la nit, bueno, antes de que arribem a les 10 de la nit, crec, 9 de la nit, dic jo, 9 i mitja estarà tot clar. Així en esta casa estarem, primer farem el futbol i després farem les eleccions en directe. José Benlloc, alcalde de Villarreal, gràcies per haver estat així. Ens despedim, perquè ja ens entra Javi Matà.
Molt bé, gràcies a vostès i que pensen en Villarreal per a seguir avançant.
Pues això, ens retrobem el diumenge sobre els 8 i quart de la nit. So sick, I wish I'd stay asleep.